El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i aquesta primera hora de programa tenim temes molt diversos. Ara, per exemple, el de les portes automàtiques a les botigues. Segur que recordeu la normativa d'estalvi energètic que es va implantar fa un any i encara, doncs, avui moltes botigues no les han portat a terme. Segons la llei, tots els comerços han de tenir una porta automàtica per no perdre energia, sigui de l'aire condicionat o de la calefacció, però molts continuen sense cap mena de tancament. Fa just un any va entrar en vigor el Pla d'Estalvi Energètic del Govern d'Espanya que incluïa aquesta mesura com a obligatòria i que donava un any de marge per adaptar-s'hi, però no obstant a Catalunya encara no s'ha imposat cap sanció i s'han obert 15 expedients informatius a grans cadenes després de fer 550 inspeccions. Parlem sobre el tema amb la directora de Pimec Comerç, la Pilar Mínguez. Pilar, clar, moltes multes van associades a aquest tema ara tot just un any després, oi?
Sí, doncs bàsicament aquesta és la realitat, no? Sí que és cert que nosaltres el que representem és la petita i mitjana empresa del sector del comerç i els autònoms, i per tant doncs, nosaltres no tenim constància que el nostre teixit hagi expedientat o li hagin enviat alguna notificació en aquest sentit, no? Sí que és veritat és que aquesta sanció, bueno, aquest tema va sortir fa un any, justament a l'agost, i hi havia un any per poder posar aquestes portes, no? En aquest cas, les sancions entenem que s'estan posant als grans establiments perquè encara no s'han posat, però en aquest sentit dir-vos que des de Pimec, que sí que és veritat, Pimec Comerç, sí que és veritat és que hem informat constantment els nostres associats, inclús per poder subvencionar aquesta instal·lació i aquesta despesa, no hem d'oblidar que l'Ajuntament de Barcelona va fer un esforç i va establir una línia d'ajut per poder que efectivament la ciutat de Barcelona poguessin instal·lar-les, i alhora el CECAM també dins de les seves línies de subvenció que tenen ordinàries, també hi ha una línia concreta que serveix per poder instal·lar o poder sufragar la despesa de l'instal·lació d'aquesta porta. Per tant, els comerços que han volgut o que han pogut fer-ho a través d'aquestes subvencions ha estat perfecte perquè els ha ajudat a pal·liar aquesta despesa de l'instal·lació, no? Sí que és veritat també que aquest reial decret, que com bé apuntaves tu, va entrar en vigor a l'agost de l'any passat, per lo que respecta a l'article 29, que és aquesta imposició de posar portes automàtiques en els establiments, deixarà de tenir vigència a l'1 de novembre del 2023, no? Mm-hmm. Per tant, imagino que és per això que ara han començat a revisar i a veure si realment s'ha posat en vigor aquesta mesura.
Mm-hmm. Clar, i entre el petit comerç imagino que hi ha un cert desconcert, no?, davant aquesta por per les sancions i el malestar també, perquè la mesura no va acompanyada, no, de prou ajudes econòmiques, perquè, clar, posar una porta tampoc es fa d'un dia per l'altre, imagino, no?
No, i a més, mira, justament quan va sortir aquest reial decret, que va ser en ple agost, tots aquests empresaris que volien estar en regla, perquè realment per l'empresari també és important aquest estalvi energètic, pensa que és una despesa molt important amb el seu compte d'explotació. Sí que és veritat és que vam tenir moltíssimes trucades en aquell moment, però ens vam trobar que no teníem prou instal·ladors ni prou automatismes, no?, per poder posar aquestes portes, aquesta instal·lació, inclús crec recordar ara ja fa un any, no?, que el gremi de vidre blanc deia que no tinc prou vidre, no?, per poder intentar cobrir totes les necessitats, no? Per tant, va ser una mesura molt ràpida, una mesura amb la qual cal destacar que no va ser ni consultada amb el sector, potser si ens haguessin consultat, l'administració els haguessin dit doncs, que necessitàvem doncs, un temps més d'adaptació, o el que tu apuntaves ara fa uns instants, no? Acompanyades, aquesta mesura havia d'anar acompanyada, sobretot pel petit comerç, d'aquestes ajudes, que si és veritat que ja tingui. L'Ajuntament de Barcelona ho va fer a través d'una línia, l'ha fet CAMP també, però cobria una part, no tota la despesa de posar aquest automatisme. També s'ha de dir que és obligat en aquells establiments que sí tenen refrigeració, tant sigui de fred que calor. És cert que hi ha molts establiments que al no tenir doncs, aquest sistema de refrigeració no estan obligats a instal·lar aquestes portes automàtiques.
Clar, es calcula que posar una porta automàtica pot costar entre 2.500 i 6.000 euros i el que fan moltes botigues doncs, és aprofitar per incloure també el canvi de porta quan han de fer ja alguna obra per millorar alguna altra cosa de la botiga, no? Un dos por uno, no? D'aquests que diguem que ja s'ha d'arreglar una cosa, doncs aprofitem i fem les dues. Però clar, no deixa de suposar, com abans comentava, no? A part d'aquesta línia que l'Ajuntament doncs, ja va obrir fa un any, un sobrecost per les botigues i més pels establiments que no són tan grans, oi?
No, exacte. I a més, fixa't que justament aquesta mesura, aquest reial decret, surt en un moment molt complicat pel comerç, no?
Clar.
Sortíem que encara s'estaven recuperant del Covid i llavors de cop i volta ens trobem doncs, amb un conflicte geopolític que bueno, fa pujar el preu de l'energia i per tant, doncs, clar, ens va amb dues derivades, no? A l'augment, evidentment, aquesta mesura d'estalvi que promulga el govern era correctíssima, però evidentment, clar, això era un cost afegit amb l'empresari que ja tenia prou problemes perquè cada vegada s'estava menjant els seus marges. Per tant, sí que és veritat és que això en el seu moment doncs, va crear un gran neguit de dir, ostres, a més de que ja pago prou perquè se m'ha pujat la factura energètica, a més tinc que fer una inversió que no tenia contemplada ni prevista per poder posar aquest automatisme de les portes. Per tant, clar, va ser una situació molt complicada i fruit d'això, doncs, bueno, amb les converses que vam tenir en el seu moment amb l'administració, jo dic, tant per la Generalitat a través de l'AFICAM com l'Ajuntament, van tenir aquesta sensibilitat i van poder ajudar doncs, aquests establiments que doncs, estaven capacitats per fer aquesta inversió. Però és això els costos que has dit, més o menys, que anaven, depèn de la dimensió de la botiga, doncs, el cost està més o menys per aquí. Però ja dic, a l'inici de tot, ja no era tant el cost, sinó que és que no vam trobar prou operaris per poder fer aquesta instal·lació, perquè a més és que era allà, perquè si no recordo malament havien de tenir exactament instal·lat el sistema de tancament automatitzat abans del 30 de setembre. Pensa que això surt a l'agost. Que va ser una mesura d'ostres, va ser
immediata, una
situació complicadíssima, no? I la veritat és que per informació que tenim dels nostres associats ho han fet, molts han sol·licitat els ajuts aquests corresponents per fer-ho i ja dic, en principi no tenim constància de que hi hagin botigues doncs, sòcies de l'entitat que hagin estat doncs, sancionades o si més no avisades de que tenen que instal·lar-la.
D'acord. I què creieu que passarà a partir d'ara? Que s'acabaran posant? Com avançarà la mesura?
Doncs la veritat és que no tenim informació en aquest sentit, no? Tant com t'indicava abans, no? La mesura es va instaurar sense comentar ni parlar amb el sector i a hores d'ara tampoc l'administració ens ha preguntat quina és la valoració, no?, que estimem i quina serà doncs, la conseqüència subsegüent. No? Tenim present el que té, no?, que la disposició final 17a d'aquest reial decret doncs, estima que això bueno, tindrà vigència fins a l'1 de novembre del 23. Per tant, no sabem doncs a partir d'aquesta data doncs quina serà l'actuació de l'administració davant d'aquest fet ètic.
Doncs Pilar Mínguez, directora de Pime Comerç, estarem pendents a veure finalment el novembre com acaba tot plegat, si realment doncs continua endavant aquesta mesura, aquesta obligatorietat que es va posar en marxa fa un any, o si finalment doncs, es tiren enrere, no? I decideixen doncs, que no és obligatori posar aquestes portes automàtiques. Gràcies igualment per parlar amb nosaltres, per explicar-nos l'estat actual de les botigues aquí a Catalunya i, com et dic, estarem pendents a veure com avança tot plegat. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb la nostra opinió.
Gràcies. Tres entitats socials s'han aliat per crear Nuar, una nova marca de roba que treballa per la inserció laboral i la sostenibilitat mediambiental. Però la peculiaritat d'aquestes peces de roba de moda conscient és que tres dones en situació de vulnerabilitat les confeccionen des del taller Ecosol a Olot, utilitzant residus tèxtils, aquella roba recollida a contenidors que no és apta per la venda i que sense aquest projecte doncs acabaria sent un residu. En parlem perquè ens ho expliqui amb la gerent de l'empresa d'inserció de Càritas a Girona, l'Anna Güell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, vosaltres treballeu en aquest projecte per la inserció laboral des d'aquest taller d'Olot, no? I doncs amb l'objectiu, no?, d'aquesta sostenibilitat, podem dir, medioambiental, oi?
Sí. Nosaltres, com a Càritas, des de sempre som receptors de donacions de roba i cada vegada doncs, anem fent més passos per aconseguir que tota la roba que arribi realment pugui tenir una segona oportunitat. Ens mancava la roba que no és apta per venda i a partir d'aquesta acció de Nuar ja li podem donar una sortida i també, a més, hem ofert noves oportunitats a persones que puguin ocupar-se.
Uh-huh. I com ha nascut Nuar?
Surt de la col·laboració de tres entitats que comparteixen botigues de roba de segona mà, que és Fundació Formació i Treball de Barcelona, la cooperativa Actua i la cooperativa Avancem Santa Clara. Aquestes tres entitats tenen el negoci de la venda de la roba de segona mà a través de botigues. Uh-huh. I van avançant amb l'obertura de nous centres i veuen aquesta oportunitat de que es va avançant també amb el consum més conscient i que ara doncs, ja s'ha anat madurant també aquí a casa nostra i que pot tenir bona rebuda doncs, una marca feta amb teixit reutilitzat. Uh-huh. I entra en joc una altra cooperativa que són les emprenedores d'Ocollectiv, que són dissenyadores que volen col·laborar amb el projecte fent dissenys a partir d'aprofitament de diferents tipus de teixits que no serien aptes per la venda, però que sí que aprofitant la creativitat també de l'equip del taller de confecció, doncs se'n poden fer peces noves.
Uh-huh. I oferiu una oportunitat, no?, també laboral a persones en situació de vulnerabilitat. Això vosaltres... Imagino que també ho feu com una acció solidària, no? No només el fet de reutilitzar roba, que ja és solidària en si, sinó també el fet d'ajudar altres persones.
Sí, com a empresa d'inserció de Càritas, dintre dels nostres projectes d'acció social, tenim promoure l'ocupació per a les persones amb més dificultats d'accés al mercat laboral. I per això tirem endavant una empresa d'inserció, que són aquestes empreses amb les que persones que no han treballat mai o fa molt temps que no treballen poden treballar en aquests espais més acompanyats un màxim de 36 mesos per aprendre l'ofici i després ja poder seguir treballant a les empreses de mercat, a les empreses dels sectors, en aquest cas de la confecció.
Mm-hmm. Clar, hem de dir que la roba és un dels residus més contaminants del món i ja s'està arribant fins i tot a convertir en un veritable problema mediambiental resoldre el fet de què fer amb aquestes peces rebutjades. Vosaltres això és el que feu, reutilitzar-les. I quins dissenys podem dir que heu anat fent i que veurem ara en aquesta propera temporada?
Doncs bé, hi ha diferents tipus de peces, per exemple, doncs, faldilles que ara estan també molt en tendència, les faldilles llargues que estan fetes a partir de la reutilització dels texans. Tenim també peces de dalt, camises, també aprofitant doncs, dos o tres peces que tenien aspectes com taques, forats, que s'hi apliquen doncs, ganxet, que ara també està molt de moda, per exemple, per poder doncs, tornar a ser utilitzat. I després també en aquesta col·lecció d'hivern doncs, tenim una bona mostra d'abrics que es fan a través de la reutilització més de roba de casa, tipus colxes.
Mm-hmm. Exacte, i en què us inspireu? Mireu les tendències, com ara comentaves, de què és el que més es porta, o preferiu pensar entre vosaltres, entre les persones que formeu Nuart, que és el més útil, no?, per a aquesta gent que tant ho necessita? Més o menys, cap a quina banda tireu, en aquest cas?
Bueno, sempre nosaltres a les empreses d'inserció és una... la funció social, és a dir, que realment puguem fer patrons que siguin de creixement per a les persones treballadores, que aquests patrons els hi permetin aprendre totes les diferents tècniques que els hi convé haver practicat per trobar feina com a cosidores. I per altra banda, evidentment, com som empresa, també la vessant comercial, que pugui tenir una sortida al mercat.
Tinc entès que ja heu rebut una primera partida de 1.000 quilos de roba de rebuig i també ja n'heu utilitzat 800 per convertir-la en peces úniques. Això és moltíssim, no? Teniu molta feina segurament aquests dies.
Sí, molta feina. Ara just acaba d'arribar el gènere a les botigues i estem contentes per la bona rebuda, perquè ja estem començant a rebre comandes de reposició. Això és una bona notícia perquè genera doncs més hores de feina i també més oportunitats de reutilitzar més quilos de roba, i donem les gràcies sobretot doncs a totes les persones que aposten per la compra d'aquest producte.
Ara la primera col·lecció de tardor-hivern compta amb més d'un centenar de peces, no?, que es podran comprar. A on?
Es podrà comprar a la xarxa de botigues Modarrer que tenim aquí a Catalunya, que són ja una xarxa de botigues que ofereix producte de segona mà i que hi ha la seva oferta ara amb la col·lecció anual.
Doncs, Anna Wey, gerent de l'empresa d'inserció de Càritas a Girona, que vagi molt bé aquesta venda i que doncs Nuart tingui també èxit, sort, sobretot per les persones aquestes que busquen una inserció laboral, que a vosaltres els doneu l'oportunitat i també l'oportunitat precisament que doneu aquesta roba, que si no fos per això doncs aniria a les escombraries i seria un problema també pel medi ambient, que en aquest cas doncs no cal, perquè ja malauradament tenim molts. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I ara parlem que un estudi liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha mostrat una major toxicitat en bosses compostables que en les de plàstic convencional. I és que aquesta toxicitat observada en les bosses compostables es trasllada també a l'adob de la biodegradació, fet que pot afectar, diuen, el medi ambient i també a la salut. Per això nosaltres volem parlar amb la investigadora Cintia Porte. Cintia, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿verdad? Cuéntame un poco qué es lo que habéis visto con este estudio.
Bueno, este es un estudio que hacemos in vitro, es decir, en el laboratorio, con modelos celulares de pez cebra. Entonces analizamos muestras de plástico biodegradable o compostable, muestras de plástico convencional y otras de plástico reciclado. Y lo que hacemos es extraer, digamos, la máxima toxicidad. Hacemos un extracto con un disolvente y extraemos qué compuestos se pueden liberar de esas bolsas. Entonces lo que encontramos es que sí, que las bolsas de plástico compostable pues nos inducían toxicidad en nuestro modelo celular. Lo que no quiere decir es que sean tóxicas cuando nosotros vamos al supermercado y ponemos allí, por ejemplo, la fruta. Pero bueno, sí que es como una llamada de atención para decir, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables. Intentemos hacerlo de la mejor manera posible e intentemos pues que no añadir unos aditivos que, bueno, nosotros creemos que son los aditivos que se añaden que son los que confieren esta toxicidad, pero de todos modos es un estudio que tenemos que seguir trabajando en él.
Claro, hablamos de bolsas compostables, en este caso serían, por ejemplo, las del supermercado, ¿no?, como comentabas.
Sí, las de, por ejemplo, en todos los supermercados, en la sección de frutas y verduras, son estas bolsas más blanditas que hay ahora.
¿Y cómo afectaría a la salud?
bueno, un efecto directo en la salud no hay, ¿no? Y no está demostrado. O sea, como decía, es como una llamada de atención de decir, mira que si bueno, para hacer los plásticos hay que añadir aditivos, hay que añadir unos aditivos para conferirles pues flexibilidad, dureza, etcétera, etcétera. Y es una llamada de atención en el sentido de que, bueno, estamos desarrollando plásticos biodegradables, intentando que no haya impacto en el medio ambiente, pero tengamos cuidado porque si añadimos aditivos y esos aditivos son tóxicos, intentemos, digamos, hacerlo mejor.
Uh-huh. También en las bolsas de plástico reciclado, ¿no? También había un mayor nivel de toxicidad en estos casos que no en las convencionales. Esto también afectaría a las recicladas en este caso, ¿no?
Sí, ligeramente mayor, sí, eso es cierto. Uh-huh. Es por eso que pensamos, bueno, y qué extraña, porque esto es plástico convencional, pero únicamente reciclado. Y al hablar así con alguna empresa nos comentaban de que realmente para reciclar ese plástico luego tienes que volver a añadir aditivos y por tanto era una carga adicional de compuestos químicos que lleva esas bolsas. Sí.
Y vosotros, desde vuestro punto de vista, digamos, ¿cuáles son las bolsas que habría que utilizar en estos casos? Por ejemplo, en el supermercado, en la sección de la fruta, como comentabas, ¿cuáles son las correctas en este caso que deberíamos usar?
Bueno, no hay una respuesta correcta, digamos. Yo pienso que, bueno, las que hay ahora las podemos seguir usando, sin duda. Lo único es lo que comentaba, vamos a, no sé, es trabajar en el sentido de realmente desarrollar unas bolsas que tengan un impacto cada vez menor en el medio ambiente.
Uh-huh. Aún estáis en fase de estudio, ¿no?, acabando de perfilar estos datos que habéis ido recopilando. ¿Qué es lo que pretendéis saber, conseguir con este estudio?
Bueno, como decías, eso es un estudio así preliminar. Nuestro siguiente objetivo sería pues poner a disposición de la industria, trabajar junto con la industria y estos ensayos para como decía, pues realmente llegar a tener unas bolsas con un impacto el menor impacto posible. Nuestra hipótesis es que son los aditivos que se añaden a las bolsas, y aditivos hay muchísimos. Entonces, es posible que se puedan añadir unos aditivos menos tóxicos y que tengan las mismas propiedades que los que se están añadiendo actualmente. O sea, sería un poco de intentar mejorar y eso disminuir el impacto ambiental o el impacto en salud, si los tiene.
Claro, el impacto ambiental en este caso, pues también, ¿no? Aparte de la salud de la que hablábamos anteriormente, claro, al final son plásticos que contaminan, ¿no? Y que usamos muchísimo, ¿no? Porque al ir al supermercado a coger, por ejemplo, fruta, constantemente estamos cogiendo y usando bolsas de este estilo, ¿no?
Sí, ese es otro tema, es el tema del plástico de un solo uso, que es realmente complejo. Estamos súper acostumbrados a ese uso y que habría que ir repensándolo, pero es otro tema, sin duda.
Uh-huh. ¿Las bolsas de ropa, en este caso, serían una opción válida?
Claro, sí, una bolsa de tela que se pueda ir usando y usando sería una opción muy válida.
Uh-huh. Pues a seguir con este estudio, Cintia, gracias, bueno, por hablar con nosotros. Y a ver si finalmente encontramos una solución que a largo plazo seguro que nuestra salud y el medio ambiente también nos lo agradecen. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.
I de seguida parlem d'esports que tornen a estar de moda. És el cas de la petanca, sobretot entre els joves. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción. En dos de sus mejores papeles. Eraser. Y Terminator. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Diuen que tot torna, que les modes del passat tornen, i amb el que explicarem ara, això es compleix. La petanca torna a estar de moda entre els joves i avui tenim al programa dues persones, cadascú des de la seva posició, que ens parlaran del tema. Entre paelles i jugant a la petanca, Eivissa va celebrar el 28è aniversari fa poques setmanes la cantant Dua Lipa. Amb la seva parella i envoltada d'amics va demostrar que aquest joc està a l'hora del dia quan parlem de tendències i que no es tracta únicament d'un esport exclusiu de gent gran, sinó d'una pràctica molt popular a França i que les firmes de luxe i les celebrities adoren. Per això nosaltres hem volgut saber si realment és així, si cada cop la petanca té més èxit entre els joves i si la certa popularitat entorn a les celebrities està fent que ressorgeixi en certa manera pel nou públic. Ho parlem, com no podia ser d'una altra manera, amb la Federació Catalana de Petanca i el seu vicepresident i responsable de comunicació, el Jonathan Ferrari. Jonathan, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Clar, estem parlant de que les celebrities estan tornant a posar de moda, si es pot dir així, la petanca. Vosaltres ho esteu notant, això?
Sí, la veritat és que des de la Federació doncs, notem que cada vegada som més joves els que s'interessen pel nostre esport, no? Com sabeu, la petanca és un esport que ve de França, es va inventar oficialment el 1907 i pràcticament ja té un segle d'història. I sí que és cert que a França, a part que és un esport molt popular, tenen 300.000 llicències, 400 escoles de petanca, és televisat des de fa ja molts anys, i vol dir que no, la televisió també fa molt i cada vegada doncs, a la costa, no? a la Saint-Tropez, la zona de la costera de França, doncs que s'enveranegen tots els tots els artistes i totes les celebrities, com has dit, doncs és habitual veure partides de petanca en plan amistós, no? Entre periodistes. És un esport molt popular i jo penso que tothom que va a França doncs s'envolta d'aquest esport tan familiar, no? Que agrada a tothom. Després ja en perd temps d'oci, de competició. Evidentment, la petanca també té la seva part competitiva, no només de la gent gran, no? Que veiem als parcs i jardins de Catalunya, no? També recentment s'ha fet el campionat del món, on Espanya ha sigut subcampiona, amb dos catalans. Vull dir que la part competitiva de petanca també està molt viva.
Uh-huh. I clar, és més popular potser fora, no? A França, com bé comentaves, que no aquí, no?
Bueno, a Catalunya, dins de l'estat espanyol, som la primera potència. Ara, en aquests moments, estem al voltant de les 10.000 llicències, pràcticament, a nivell federat, eh?
Sí, sí.
Després hi ha molta gent, és que hi ha molta gent que practica la petanca, uh-huh. no només federada, els càmpings, els hotels, els estius, és habitual veure la típica partida de petanca, però el que és en competició, doncs 10.000 llicències només a Catalunya. Vull dir que tenim una forta impremta, imagino perquè estem molt a prop de França, i des dels anys 50 la petanca que va arribar a Catalunya doncs cada vegada va agafant més força. Com a dades, a nivell de competició, tenim unes 400 llicències entre juvenils i categoria sub-23 i amb moltes noies, encara que sí que és cert que la gran majoria que practica la petanca és del gènere masculí, però cada vegada són més les dones que també s'apunten al nostre esport, perquè ja et dic, és un esport molt familiar, pot jugar a tothom, i el més important, que a vegades famílies senceres, tenim el cas, no?, que poden competir entre elles. Hem tingut el cas de campionats de Catalunya que juga la neta, la filla i l'àvia, que això dins de l'esport pocs poden
de
competir en família, a part de fer-ho familiarment, però a més competir, que això ja és el màxim, no?
Exacte. Clar, d'aquesta manera podem dir que la imatge d'aquesta pràctica esportiva que es restringia només a una franja d'edat queda una altra vegada en evidència, tant per les celebrities com també per això que m'expliques, no? Per aquestes pràctiques familiars que des de l'àvia fins a la neta al final acaben jugant a la petanca.
Sí.
Clar, digue'm.
Anar més lluny als països nòrdics, igual que aquí tenim les típiques boleres, no?
Sí.
A Suècia, Dinamarca, aquests països tenen uns bars, bars de restaurant amb pistes de petanca interior, que on la gent jove que se'n va de festa, no, va tenen un DJ, no, i van a sopar, i en comptes de fer la seva viola bolera, doncs es diverteixen jugant a petanca, però el fet és la diversió, no? O sigui, tenen enfocat als països nòrdics la pràctica de la petanca d'aquesta manera, i que és un joc on la gent potser va divertir-se, no? Però a més potser li agafa aquest gusanillo, no? D'aquest esport, i després és quan va aquesta gent jove a federar-se amb algun club que tingui el contracte a casa seva, no? Cada vegada són més els jovents que practiquen el nostre esport.
Vosaltres sempre heu vist aquesta tendència a la Federació Catalana de Petanca? Heu vist aquesta tendència sempre a que sigui coneguda entre joves, que es practiqui habitualment entre joves, o ha sigut a partir d'algun moment concret que heu vist aquest augment, aquest increment?
Bueno, nosaltres també estem treballant molt des de fa un temps, des de l'àrea de formació, amb el projecte L'Escola es posa en marxa. Doncs el director tècnic, Oscar Sorio, va visitant totes les escoles de Catalunya, a clubs o instituts que ens ho demanen. Podeu visitar la nostra pàgina web, www.fcpetanca.cat, i allí trobareu informació. I estem invertint des de fa molt de temps, apropant la petanca als instituts, als col·legis, per tota Catalunya, no? Donant aquesta visió d'un esport que no només és de la gent gran, vull dir que també hi ha molta gent jove que la practica, l'únic que a diferents nivells. La petanca, et dic, pot ser amb oci, per divertir-se en família, amb amics, però quan un ja agafa la vessant de competició, doncs com qualsevol esport, té que estar preparat mentalment, físicament també té que estar bé, té que entrenar moltes hores. Tot això estem parlant de ser, per ser campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'Europa o campió del món. Com qualsevol esport, qualsevol disciplina esportiva, doncs fa falta una preparació, i la petanca, la part de competició, també la té, no? Però també té l'altra vessant, la d'oci, per divertir-se, sense cap pressió, per riure amb els amics i passar una bona tarda.
A més, també s'ha traslladat aquesta moda per la petanca a les passarel·les, precisament de moda. Hem pogut veure també desfilades, no, de models amb accessoris de petanca i fent homenatge, doncs, a aquest esport. I també, clar, està de moda, com dèiem, i res com aprofitar encara els bons dies el temps encara que fa, no?, els bons dies d'estiu, encara que ja no estiguem a l'estiu, que encara continua fent, perquè imagino que es juga més els dies d'estiu amb bon temps que no pas a l'hivern, oi?
Sí, doncs a l'estiu és com és més popular la petanca, sobretot a l'època des del maig fins al setembre, no? A tots els càmpings i qualsevol parcs, no? N'hi ha molta gent jugant, no? Això sí que és veritat que tenim un... des d'aquí ja ens surt aquest missatge a les institucions, de que cada vegada les instal·lacions de petanca són una mica precàries, en el sentit que no hi ha cap instal·lació coberta de petanca a Catalunya, només hi ha una a Rubí, I sí que és cert que les noves instal·lacions de petanca que s'estan en projecció per fer-se, doncs s'estan mirant de fer una petita coberta, però perquè, més que res perquè es pugui jugar tot l'any, no? El problema també de la petanca, que et passes moltes hores al sol, i és important, com qualsevol esport, tindre-la, poder gaudir a qualsevol època de l'any i que pugui jugar, ja sigui faci sol o a l'hivern, si plou, doncs també es pugui jugar, no?
Clar.
I sembla ser que, mica en mica, picant pedra, els ajuntaments i la Generalitat també està darrere del nou centre de tecnificació, que es farà a Polinyà, doncs va tindre una instal·lació de primer nivell aquí a Catalunya, i ajuntaments que ens estiguin escoltant, doncs que quan vinguin a demanar una instal·lació amb una coberta, amb una petanca, doncs que ho tinguin en compte, perquè la gent sigui un espai obert i que es pugui practicar durant tot l'any, plogui o faci molt de sol.
Això mateix, que amb aquestes novetats doncs vagi avançant aquest esport que és la petanca, i que aquesta moda doncs doni aquestes facilitats, no? Les facilitats d'adaptar-se a tant l'estiu com l'hivern, i doncs tothom pugui jugar, avis, àvies, nets, netes, mares i pares i tothom, no?
Nosaltres sempre diem que la petanca és un esport per tothom, i és veritat, no? Pots jugar des dels 5-6 anys fins als 90, no? L'únic que variarà serà el nivell que tindrà un.
Clar.
Però hi ha molta gent, també hi ha la categoria veterans, hi ha molta gent que, clar, que en 50-60 anys doncs està en forma, evidentment, per competir amb la seva categoria, no? Però és el bonic de la petanca, que és per tothom, totes les edats, per divertir-se, és molt econòmic. Unes boles de petanca podríem estar al voltant dels 50-60 euros per iniciar-se, i té una llarga duració. Jo animo tothom a que practiqui la petanca, que veurà que no és només llançar una boleta, apropar-se a la boliche, a la bola petita, com qualsevol cosa, hi ha l'estratègia d'equip, d'atacar, de defensar. Això, mica en mica, com vas jugant, doncs et vas adinsant, no?, dins de l'esport.
Doncs Jonathan Ferrari, responsable de comunicació i vicepresident de la Federació Catalana de Petanca, que continuï aquest èxit de la petanca, i ja ens anireu explicant. Potser venim aquí a jugar algun dia, que jo particularment no he provat mai, eh?
No sé si he jugat algun cop.
No. Gràcies.
Doncs us animo, perquè la veritat és que és molt divertit i és un esport també molt sociable, en el qual estàs jugant i pots parlar a nivell d'oci, pots parlar amb els companys, d'estratègia, d'altres coses, i el bo que, com he dit abans, no?, que l'experiència millor de l'avi amb l'habilitat del net, no?
Pues
tot s'ajunta tot, i ja et dic, és un esport molt, molt, molt maco de practicar.
Doncs ho haurem de provar. Gràcies, Jonathan.
Adéu, bon dia.
I si parlem de la moda d'un altre cop de la petanca, que sembla ser que torna, sobretot entre els joves, tenim també amb nosaltres avui a les recents campiones d'Europa sub-23 femenina. Una d'elles és l'Helena Castillo, amb la que parlarem ara. Helena, molt bon dia.
Hola, bones.
Clar, es diu ben aviat, campiones d'Europa de petanca. Què significa això per vosaltres?
Bueno, realment és un sacrifici, perquè nosaltres estem moltes hores entrenant, bueno, ens ho correm bastant. Llavors, pues mira, és una alegria molt gran i molt orgullosa, és la veritat.
Quines edats teniu, Helena?
Què, perdona?
Quines edats teniu?
Doncs mira, jo en tinc 20, la meva companya Maria en té 20 també, bueno, ara es complirà. L'altra companya Sheila, 20, i l'altra companya 17, a punt de fer 18.
Sí, sou molt joves i jugueu a la petanca. En quin moment vau decidir apostar per aquest esport?
Doncs jo personalment, des que soc petita, bueno, practico aquest esport. Els meus pares sempre de tota la vida han jugat i això. I jo volia i doncs mira, doncs aquí estic.
Al final heu agafat de referència, no?, l'exemple dels pares, dels avis, potser també, no?
Sí, sí. Podria dir que sí.
I clar, m'imagino que per vosaltres era complicat trobar gent de la vostra edat que vulgués també practicar-lo, no? Poder formar un grup com el vostre. Us veu trobar amb alguna dificultat així característica, o ràpidament us veu trobar, us veu fer amigues i veu començar?
Bueno, realment ara, bueno, amb aquests temps que corren, hi ha molta gent jove jugant. Llavors, doncs, per exemple, a mi no m'ha costat, bueno, a nosaltres no ens ha costat gaire trobar gent de la nostra edat per jugar. Potser els nostres pares sí.
Mm-hmm.
Vale? Nostres, per exemple, la meva mare quan era jove sí que hi havia molt poques nois que jugaven a... que, bueno, que practicaven aquest esport. En canvi, nosaltres sí que la veritat hi ha molta, molta, molta gent que juga.
I fa molt de temps que veu començar a jugar?
Doncs jo personalment porto, sí, sí, tota la vida.
Tota la vida.
Federada en plan competint, i això des dels 7 anyets o 8 anyets.
Competint des dels 7-8 anys?
Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I esteu d'acord en que ara... No, no sé si ja fa uns anys, és qüestió de mesos, s'hagi tornat a posar de moda entre joves? Dius que a tu, per exemple, no et va costar tant trobar a gent jove que també volgués jugar. Des de quan noteu aquest increment, potser, de jugadors de petanca joves?
Jo, personalment, bueno, farà un parell o tres anys, perquè bueno, jo soc de Lleida, i a Lleida doncs no hi ha gairebé persones que juguin a petanca, o almenys de manera professional. Llavors, nosaltres hem començat acabem de sortir ara de la ciutat, diguéssim, i doncs, ara és quan comencem a veure gent jove.
Mm-hmm. 2-3 anys, això és poquet, i,
sí, poquet.
I llavors podem parlar d'una moda recent.
Sí, sí, oi? Sí, totalment. Mm-hmm.
Exacte, sí. Exacte. Clar, campiones d'Europa sub-23 femenina. Com són els campionats de petanca? Amb qui heu competit?
Doncs, bueno, hem competit amb 9-10 equips més. Està de França, està de Hongria, està de Suïssa, Alemanya... bueno, la violència m'ha recordat de tots. Però sí, sí, hi havia bastants equipets i doncs, bueno, doncs ha sigut dur, un campionat dur.
I en aquest cas, gent jove, gent més gran que vosaltres?
No, gent jove, perquè és sub-23 la categoria, llavors.
Mm-hmm,
el
clar.
Mínim eren de 17-18 anys i el màxim de 22.
Tots éreu més o menys iguals. Enhorabona, al final, per aquest campionat, per aquest premi, imagino que molta il·lusió, i també a casa, no?, perquè si agafàveu d'exemples els vostres pares, haurà sigut també un orgull per tots ells, no?
Sí, sí, totalment, estan molt contents. Bueno, és que és indescriptible la felicitat que ara estem vivint.
Mm-hmm. Quan fa que heu guanyat?
Ah, doncs, no res, diumenge.
Diumenge ha passat.
Exacte, diumenge va ser la final.
Perfecte, clar, encara esteu amb la il·lusió així pels núvols,
sí,
que no us ho acabeu de creure, exacte.
Sí, sí.
Clar, els vostres pares en algun moment havien arribat a competir o a guanyar algun premi, o heu sigut vosaltres les pioneres, podem dir?
Bueno, jo personalment, mon pare sí que ha arribat a guanyar, però això a nivell nacional.
Clar.
No internacional. Llavors és que és un pas més enllà.
Molt gran. Doncs, Elena Castillo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, que continueu gaudint d'aquest reconeixement i d'aquesta moda que ens ha sorprès a tots, que ara, des de fa uns 2-3 anys, com bé ara tu comentaves, doncs la petanca torna a sortir entre els joves com un d'aquests esports, no sé si preferits, però sí habituals, no? Llavors, gràcies per donar-li veu i per parlar nosaltres sobre la teva experiència. Que continueu anant a més campionats.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Adéu.
I parlem ara de que ha obert a Sant Joan de les Abadesses un hotel-restaurant que ocupa persones vulnerables en una masia del segle XVIII. Aquest hotel-restaurant a Batissa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per Sant Joan de les Abadesses com és la Casa de l'Ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que amb l'ajuda de fons públics de més de 2 milions d'euros s'ha aconseguit consolidar i ampliar per aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat, però, per la Fundació MAP de Ripoll, que treballa per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. En parlem, com no, amb la responsable del projecte, que és la Lara Andrés. Lara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per atendre'm.
Igualment, aquest restaurant ja està a ple rendiment, no?, podem dir, però l'hotel encara està pendent, per això, d'alguns permisos, oi?
Exacte, el restaurant ja estem funcionant des de fa més de 3 mesos, des de principis d'estiu, i l'hotel estem pendents dels últims números perquè tot està ok, tot està preparat perquè ens donin ja això, l'últim número per començar.
Mm-hmm. I com ha sigut tot plegat? Com s'ha posat en marxa? En quin moment us va venir al cap fer aquest projecte, aquest hotel-restaurant? Com va sorgir?
En realitat, fa molt de temps, més de 10 anys, des de la Fundació MAPS estava buscant un emplaçament per fer un projecte totalment diferent. De fet, es pensava en fer una formatgeria i s'havia pensat amb l'ermita de Sant Antoni, amb la Casa Masovera. Aleshores, entre Ajuntament i Fundació MAP es va començar a parlar i una cosa va portar l'altra. Tot i així que, clar, han set tants anys de projecte perquè ha sigut una rehabilitació tan gran que després el projecte ha anat canviant. La formatgeria es va emplaçar en un altre lloc i nosaltres hem acabat sent doncs, un projecte totalment nou i diferent com és la Batissa, que és un hotel i un restaurant.
Mm-hmm. Aquesta masia, de fet, portava tancat des dels anys 90, no? Aquesta masia estava tancada Exacte. Des de feia molt de temps i també heu pogut com recuperar un espai, no?, del poble que estava perdut, podem dir, i doncs que ara torna a tenir vida, oi?
Sí, bé, en realitat el que és l'ermita de Sant Antoni ha estat sempre funcionant perquè l'ermita forma part de l'Ajuntament i l'estan gestionant des de fa bordes. I dintre de l'ermita, bé, més que dintre, al voltant, tenim una zona de pícnic i aquesta zona sempre ha estat viva. Mm-hmm. Sí, per al poble de Sant Joan, l'ermita de Sant Antoni és un lloc viu, mai ha deixat de funcionar. I ara sí que hi ha un ús extra. Sí que és veritat que feia molts anys que no es feien les acampades, abans es feien acampades populars, es feien moltíssimes festes d'aquí, més populars. Ara tot això ha canviat perquè, clar, al final... La casa s'ha ampliat moltíssim, ara ja és una finca privada de gestió privada, però tot i així el que segueix sent tots els voltants de l'ermita de Sant Antoni segueixen sent igual de vius o inclús més.
Mm-hmm. I com dius, és un espai força recurrent, no?, per la gent del poble. Sí que és cert, no?, que es troba una mica apartada del nucli urbà, però tothom sap perfectament on és i què es fa allà, no? Heu tingut a molta gent que ha vingut aquests dies?
Molt, de fet, et diria que la majoria de gent que ens ve veure per celebrar o entre setmanes són de Sant Joan, o si no, són els mateixos santjoanins que recomanen a la gent que no ho és a venir a visitar-nos. De fet, estem superagraïts amb el poble perquè començar una cosa nova sempre és complicat, donar-se a conèixer sempre és complicat, però hem tingut una rebuda molt, molt gran, molt bonica. A més, a la gent li agrada que això sigui un projecte social, que també és un valor més, no només intentem fer bona cuina, que és ara el que podem oferir, sinó que, a més, doncs, tenim un projecte social al darrere i ens estan recolzant moltíssim.
Exacte. Al final, el fet de tenir persones vulnerables, no?, que puguin estar allà, suma, a més, en aquest projecte, oi?
Sí, bé, a mi m'agradaria puntualitzar que són persones en situació de vulnerabilitat, que és una altra forma de dir-ho, que, uh-huh. que ja ho sé que ha sortit en molts mitjans, eh? Però sí que són persones que ara mateix estan en un punt i deixaran d'estar en aquest punt i de vegades no. I això també fa que nosaltres puguem estiguem un projecte de formació.
Clar.
Això al final el que es tradueix en que hi ha persones que sempre estaran amb nosaltres, que potser jubilaran amb nosaltres i amb la Fundació MAP, i d'altres doncs els donarem totes aquelles eines que potser ara mateix no tenen per anar a treballar a l'empresa ordinària. La diferència entre un centre especial de treball, com seríem nosaltres, o una empresa ordinària, és tot l'acompanyament que fem al darrere. És a dir, per exemple, en Jordi Solanelles, que és el cap de sala, en realitat ell és integrador social. Si no només fa la tasca d'organitzar el menjador, organitzar les taules i atendre clients, sinó a més ha d'estar a l'aguait que totes les persones doncs, estiguin al seu lloc, que tot estigui, que elles estiguin bé, estiguin equilibrades. Si necessiten alguna cosa, doncs poder-los aportar, ja sigui des de la seva pròpia professionalitat o potser des del que seria la Fundació MAP, ja sigui doncs, una visita al psicòleg o una revisió del que sigui, no?
Uh-huh.
Que és la gran diferència entre una empresa ordinària o un centre especial de treball.
I, de fet, la majoria, si no m'equivoco, són dones, no? És un equip dominat per dones.
Sí.
I només, doncs, només dos són homes, no?
Ara mateix així és. És un equip molt femení i amb vistes està també que sembla que així estarà durant bastant de temps perquè, de fet, els perfils nous que s'estan presentant per cobrir alguna vacant segueixen sent dones. Així que segurament durant molts anys serem la batissa, que ja significa abadesa en llatí. Jo, que sóc la responsable del projecte, sóc una dona i amb moltes dones envoltada.
Mm-hmm. I valoració molt positiva, com abans dèiem, la que fan els veïns de la localitat. Sí que és cert que un dels reptes que teniu és que deixi de ser estacional, no? Que la gent no vagi, per exemple, aquests 3 mesos d'estiu que han passat, sinó que s'ampliï tant a l'hivern com a la tardor. I de moment està funcionant força bé, oi?
Sí, suposo que aquest és un dels grans reptes que tenim tots aquests emplaçaments que estem a muntanya, que la gent s'ho veu molt com un lloc on passar doncs, els estius o aquestes campanyes més de Setmana Santa. Clar, és evident que la gent quan té vacances és a l'estiu, però també hi ha un altre públic, com podria ser el públic empresa, en què necessita doncs, fer reunions de directius o reunions amb els treballadors, presentacions de producte. I aleshores aquí, com que tenim una sala per esdeveniments, que és una sala que és una sala en què es poden fer moltíssimes altres coses, doncs és un bon lloc també doncs, entre setmana tenir a les empreses i durant el cap de setmana doncs, tenir el públic més turístic.
Mm-hmm, exacte. I, clar, com no, si parlem d'hotel-restaurant, l'oferta gastronòmica pot ser un punt molt a favor, no?, perquè la gent vingui. Què és el que oferiu?
Doncs nosaltres ens estem focalitzant molt en un tipus de cuina catalana. Intentem que sigui el màxim possible de proximitat i, si és possible, doncs quilòmetre zero, però també amb un toc vanguardista. Vam veure doncs, que potser aquí faltava més un estil de degustació o més, no vull dir alta cuina perquè encara no estem en aquest punt i molt menys, però sí doncs, marcar una mica la diferència. Per exemple, doncs, fem un menú que és el menú més conegut ara mateix, que es diu Menú a Batissa, que és un menú més d'estil gastronòmic on pots tenir uns 3 primers aperitius que fa tota la taula, però són 3 aperitius, després tenim un primer plat i després un plat principal a escollir i 2 postres. Clar, tot això el que fa és marcar també la diferència, no és només anem a fer una carn a la brasa, sinó anem a fer una cosa més diferent i cada mes nosaltres canviem aquest menú.
Mm-hmm. Doncs tothom a anar a l'hotel-restaurant a Batissa, a veure també si ja queden en marxa els permisos per l'hotel, que acabi tot de perfilar-se i doncs, la gent que continuï anant com ha fet fins ara i que continuï doncs, aquest èxit. Lara Andrés, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I en uns minuts descobrim en què fallem molts de nosaltres a l'hora de contractar un viatge. Ho expliquem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Este sábado Sevilla-Real Madrid, Celta-Atlético de Madrid. El domingo Fútbol Club Barcelona-Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
Un año más. El número uno del deporte.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de envío gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara d'assegurances de viatges i de l'atenció que cal prestar-li a aquest apartat a l'hora de contractar un viatge per no tenir, per exemple, sorpreses i imprevistos. Ho expliquem. En època de vacances, moltes persones decideixen viatjar fora, per exemple, a l'estranger. I moltes vegades prioritzem el que ens emportarem a la maleta i què visitarem, però no tots som conscients de la importància que té tenir una assegurança de viatge. I és que un contratemps pot tenir-lo qualsevol, encara que pensem que no ens pot passar a nosaltres. Que això passi a centenars de quilòmetres de casa nostra pot acabar convertint uns dies de relax o d'aventures en un autèntic malson, i ja se n'han conegut molts casos al respecte en els que ha passat. Aleshores, nosaltres pensem en què ens hem de fixar si hem de contractar una assegurança de viatges. Doncs sobre el tema en volem parlar amb el secretari general de FACO, el Rubén Sánchez, per preguntar-li. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, nos fijamos en muchas cosas, menos en el seguro, ¿no?, de viaje, y en este caso lo que cubre nuestra salud.
Sí, sobre todo contratamos a veces seguros de viaje que no cubren todo lo que vamos a acabar necesitando. Son seguros que nos han vendido a un precio más barato que la media en el mercado, pero que no tienen la cobertura que nos hacía falta, y a lo mejor nos cubre cantidades que están muy por debajo de lo que representa la sanidad en los países que vamos a visitar. Imagínate que tienes un problema importante que representa tener que pagar 30.000 euros a una clínica y ahora te dicen que el seguro cubría hasta 15.000. Pues bueno, te estás teniendo que endeudar con una cantidad brutal pese a que tenías seguro. Uh-huh. Hay que buscar precisamente el cómo calibramos lo que contratamos si vamos fuera de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea tenemos la cobertura sanitaria si viajamos con nuestra tarjeta sanitaria europea, pero fuera de la Unión Europea, imagínate un viaje a Estados Unidos, donde el coste de la sanidad es absolutamente descomunal para las personas que no tienen allí sus seguros médicos privados. Bueno, pues ir con nuestro propio seguro cutre, digamos, seguro basiquito que nos han vendido, igual solo es para parchear una pequeña parte del total que representaría una hospitalización, a veces por una cuestión muy básica.
Exacto, al final es lo que comentas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta sobre todo el tipo de vacaciones que haremos, ¿no? Y también la destinación a la que iremos, porque varía, ¿no?, según el lugar elegido. ¿La gente suele hacerlo bien?
No, la gente suele contratar lo que la agencia de viajes le ofrece o lo que la página web donde le están vendiendo el servicio le oferta. Y no se para a leer las condiciones. Cree que está cubierto por un seguro de salud y efectivamente tiene una cobertura, pero la de ese seguro. Y es donde tendríamos que revisar cuánto cubre ese seguro, qué importe de gastos médicos y por distintos motivos, si está todo incluido. Imagínate que te cubre, hospitalizaciones relacionadas con la COVID, pero no te cubre un infarto. Si no te lo cubre, no te van a pagar absolutamente nada. O si en un infarto te cubre hasta 10.000 euros, te cubriría lo máximo que pone la norma, que pone en el contrato, pero luego al final podrían en ese hospital decirte que la intervención o la hospitalización por esa afección te va a representar 40.000 euros. Tengamos en cuenta que en esos países asumimos sanidad privada. La sanidad pública solamente la tenemos en nuestro propio país o en los países de la Unión Europea.
Así es. Así es, al final nos confiamos, ¿no?, y tenemos que leerlo todo bien para saber si lo que estamos contratando nos va a servir finalmente, si por desgracia pues no nos coge algo ahí de vacaciones. Claro, las aseguradoras nos permiten viajar con tranquilidad, ¿no? Porque en caso de necesidad, pues estamos cubiertos. Pero ¿qué tipos hay?
Bueno, lo primero que tendríamos que plantearnos es que no estamos obligados a contratar el seguro que nos ofrece la propia empresa con la que estamos pagando las vacaciones. No tiene por qué ser esa. Podríamos hacerlo con otra. ¿Con cuál? Pues cada cual que decida. Vamos al mercado, buscamos ofertas, buscamos el nivel de cobertura que nos va a venir bien, y con eso lo que hay que hacer sencillamente es elegir una opción en la que entendamos que si hubiera un problema importante de salud, pues sería un problema resuelto.
En otros casos, la del coche, ¿no? El seguro del coche también puede incluir, ¿no?, esta asistencia de viaje. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona?
Sí, también nos puede cubrir un seguro de unas condiciones que no tienen nada que ver, pues un seguro de salud. ¿En un seguro de coche se puede cubrir un seguro de vacaciones? Pues si hay una cláusula que lo completa, cualquier seguro. Ten en cuenta que un seguro de vivienda, por ejemplo, también te cubre accidentes en la calle. Determinados seguros lo hacen. Uh-huh. Por tanto, revisemos las condiciones de lo que tenemos contratado, porque puede que nuestro propio seguro de vivienda ya tuviera una cobertura relacionada con problemas, afecciones de salud en la calle. Ahora, ¿en qué calle? En una de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. Todo hay que verlo. Y por eso, lo primero es revisar las condiciones de los seguros que ya tengamos contratados.
Exacto. Vosotros, desde Facua, imagino que tenéis constancia de muchos casos, ¿no?, parecidos a estos. No sé si nos puedes contar alguno que os haya impactado especialmente, de alguien pues que ha tenido la mala suerte de contratar una aseguradora, en este caso de viajes, y que lo haya hecho mal por no fijarse en estos detalles.
Bueno, pues hay un caso que fueron cientos de miles de euros, en el que una persona había viajado a Estados Unidos con un seguro de salud que no tenía una cobertura completa, pero hubo problemas en la forma de vender el seguro. Dieron a entender que sí tenía una cobertura completa. El seguro tenía también una cobertura muy superior a la que la aseguradora pretendía cubrir. De hecho, en el minuto uno no le querían cubrir absolutamente nada. Y bueno, ahorramos a ese consumidor una cantidad importante de dinero. Una cantidad muy, muy elevada de dinero, precisamente fruto de dos anomalías. Primero, negativa del seguro a cubrir algo que sí estaba cubierto. Y por otro lado, falta de una información correcta en el momento del contrato de que había una limitación económica. Daban a entender al usuario que se lo cubrían todo. Cualquier problema de salud que tengas en el extranjero está totalmente cubierto. Y esas formas de vender los servicios serían totalmente fraudulentas si luego la letra, no pequeña, sino la letra en general del contrato, indica una limitación a lo que te están diciendo oralmente.
Uh-huh. Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, esperemos que ahora, después de escuchar esta entrevista, la gente tome más conciencia y se aseguren antes de viajar, sobre todo porque con la salud no debemos jugar. Y con el bolsillo, en este caso, gastándonos tanto dinero si viajamos fuera, tampoco. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema.
A vosotros, un abrazo.
I parlem ara de que els càmpings gironins han registrat un augment d'ocupació fora de temporada, fet que ha consolidat aquesta desestacionalització del sector. En concret, el maig es va incrementar un 18% en relació al mateix període de l'any 2022, i aquest setembre la demanda també ha anat a l'alça, sobretot en turisme sènior, francès i també anglosaxó. En parlem sobre el tema per fer balanç de com ha anat tot plegat amb el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre. Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant d'una desestacionalització del sector i xifres positives, no?
És una feina que fa molt d'anys que el sector hi està treballant, eh? O sigui, el sector del càmping és un sector que té molt clar que cada cop és més difícil poder seduir i retenir talent, i que l'única manera de poder-ho fer és desestacionalitzant al màxim, no? I això, pues, el sector ho ha entès. El sector, des de fa molts anys, està millorant les infraestructures i les instal·lacions per poder ser un destí cada cop més mesos l'any, i això en aquest moment, pues, està produint els primers resultats, no?
Mhm. Quin és l'objectiu? La clau de tot és que la temporada d'estiu s'allargui, o què és el que creieu vosaltres que és el més important?
La clau per nosaltres és poder cada cop ser un destí de més qualitat, no? I per ser un destí de més qualitat hi ha un element clau, que és tenir un equip, tenir recursos humans de molta qualitat, i això som conscients que només si fem temporades molt llargues serà possible, perquè en aquest moment el tema dels recursos humans és un tema complicat en tots els sectors, i nosaltres tampoc ens n'escapem, amb la qual l'única solució que tenim és intentar estirar les temporades, generant experiències dels nostres càntings, millorant les infraestructures per poder seduir aquest talent i retenir-ho.
Mm-hmm. Incidiu sobretot també en la importància de la sostenibilitat, no? I recordeu, doncs, que ja fa molts anys que s'hi treballa, oi?
Bon, nosaltres en aquest moment, com a sector, fa més de 25 anys que estem treballant en termes de sostenibilitat, no? És un tema que per nosaltres és molt important. L'actiu més important que tenen els càmpings és el paisatge, i per això som els primers interessats que aquest paisatge estigui cuidat, i per això, doncs, des de fa molts i molts anys es va començar a treballar en temes de sostenibilitat, en temes de estalvi d'aigua, els tècnics d'aprofitament d'energia solar, el tema de plaques tèrmiques per fer aigua calenta sanitària, el tema de reaprofitament d'aigües. Això és un tema que des de fa molts i molts anys el sector n'és conscient i fa molts i molts anys que hi està treballant.
Mm-hmm. Heu impulsat, de fet, també un pla de formació centrat en aquesta sostenibilitat, en la gestió del talent i també en la digitalització. Cada cop us aneu també posant en consonància, no? Amb les èpoques que vivim, amb els avenços que vivim, i això també és un factor que fa que les xifres, doncs, siguin positives i que el sector avanci cap a bé, no?
En aquest moment, el turisme del segle XXI o és sostenible, digital i sobretot desestacionalitzat, o serà molt complicat, no? I això són tres pilars que el sector del càmping des de fa molt de temps té clar. I per això hi està treballant, per això aquest any, com has dit, comencem un pla de formació molt intens, amb col·laboració amb la Generalitat i també amb la Facultat de Turisme del FET de Barcelona, no solament per als equips, sinó també per als directius, perquè realment per nosaltres és molt important que aquesta consciència i aquest camí cap a la sostenibilitat, cap a la digitalització i sobretot treballar experiències i millorar instal·lacions que ens puguin produir aquesta desestacionalització és molt important.
Mm-hmm. L'objectiu, doncs, és continuar enfocant la trajectòria del sector cap a aquesta innovació, cap a la competitivitat també, perquè la competència, doncs, és un factor clau, suposo, en el sector i per tal de mantenir el seu èxit, oi?
Catalunya és una de les destinacions de càmping més importants d'Europa en aquest moment, no? I a part d'això, on hi ha càmpings de més qualitat, no? I això, tot i que estem en una bona posició, per poder-la mantenir no tenim cap més solució que formar-nos, tenir equips preparats i continuar millorant el destí, perquè al final dius, hem arribat ja, però no n'hi ha prou. Hem de poder continuar siguent una de les destinacions capdavanteres de càmping a Europa, no?
Mm-hmm. Reclameu, però, més col·laboració de les administracions per l'adaptació al canvi climàtic, celeritat també en les respostes perquè tothom estigui alineat, no?, i tothom vagi, doncs, a un mateix lloc, no?, en aquest model d'energia més sostenible, treballar a l'una, com es diu, i doncs teniu el suport d'administracions, com dèiem, encara que demaneu, doncs, cada cop més col·laboració i apostar encara més per aquest tema. Clar, com veieu el futur? Com veieu les properes temporades? Veieu que el sector continuarà a l'alça com enguany o com ho veieu?
nosaltres en aquest moment el que tenim clar és de que el sector del càmping és el sector d'allotjament en aquest moment líder en sostenibilitat, no? Mm-hmm. I això, com he dit, no vol dir que parem aquí. Hem de continuar treballant, hem de continuar col·laborant amb l'administració perquè Catalunya sigui una destinació líder en sostenibilitat a Europa, i aquest és el camí. I si continuem fent les coses com ara i continuem innovant i continuem formant i continuem amb professionals preparats, Catalunya és una destinació amb un gran futur turístic. Però això no s'aconsegueix estar parats, sinó que l'única manera d'aconseguir que puguem ser una destinació capdavantera és amb la complicitat de l'administració i treballant tots junts. O sigui, perquè hi ha una part que l'ha de fer l'administració i l'altra part que l'han de fer els empresaris.
Clar.
Però si no anem de la una, no podrem continuar sent líders com som ara, amb la qual hem de parlar molt més, hem de treballar molt més conjuntament i hem d'analitzar molt més cap on ha d'anar el futur tots junts, no?
Mm-hmm. Doncs Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, gràcies per explicar-nos com va el sector, com ha sigut aquesta temporada, i que continuï anant bé i endavant amb els objectius i els reptes d'ara en endavant. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. I parlem ara de que, encara que la normativa vigent exigeix unes condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés als edificis, la realitat és una altra, perquè un 32% de la gent gran que té més de 75 anys té dificultats per accedir des del carrer al seu habitatge, bé perquè no hi ha ascensor, perquè han de pujar de manera obligatòria escales o per tots dos factors. D'aquí el motiu pel qual els catalans concedeixen només una nota del 5,3% a l'accessibilitat del seu edifici, d'acord amb l'informe realitzat per la Fundació Mutua Propietarios i la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Avui els hi volem donar veu i volem parlar sobre el tema amb el Ramon Gómez, que és delegat de Barcelona i Balears del grup Mutua Propietarios. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de condicions d'accessibilitat i no són gaire bones, no?, per la gent gran, en aquest cas.
No, en principi no, perquè la veritat és que els edificis plenament accessibles són els que menys. La majoria d'edificis, podríem dir que un 87% en concret, té alguna mena de barrera arquitectònica que s'hauria d'eliminar per facilitar l'accés des del carrer al seu habitatge a les persones amb problemes de mobilitat que hi viuen a dins.
Mm-hmm. Clar, el 87% dels immobles han d'eliminar, diuen, barreres arquitectòniques, no?, segons aquest informe que s'ha presentat. I aquestes mancances en accessibilitat suposen una discriminació, com diuen ells, no?, fonamentals per la gent gran. Clar, la gent gran se sent reemplaçada en aquest cas, no? Es troben invisibilitzats.
Correcte, hi ha diferents tipus de barreres, no? Però al final totes discriminen d'alguna manera, no? Per exemple, des de la més important, que és l'accés al carrer o a l'habitatge, un ascensor o una rampa per eliminar escales i poder arribar amb més facilitat a l'habitatge, o, per exemple, la gent que va en cadira de rodes, doncs no podia arribar a la bústia perquè està en una alçada que no poden obrir-la, o pues, que la porta d'entrada té un pes excessiu i ells amb la clau i la seva força no la poden obrir. Caldria millor una motorització per poder ajudar-los a obrir aquesta porta. Són diferents tipus de barreres, però el que és important és això, que la majoria dels edificis, el 87%, com deia abans, pues, no tenen o no compleixen aquestes mides, diguem-ne, d'accessibilitat bàsiques, no?
Mm-hmm. Clar, què seria la solució principal a aquest problema? Què és el que caldria fer?
Bueno, en un principi és el que intenta aquest estudi i el nostre observatori des de la Fundació és conscienciar a la societat que és molt important invertir en el tema de les millores de l'edifici. d'una banda perquè, evidentment, un edifici accessible es revaloritza i té un valor més important el dia que el volem potser vendre, però al final és que tots tenim pares i mares que viuen en aquests edificis. Algun dia nosaltres serem grans i tindrem dificultats i és millor preparar l'edifici per poder disfrutar-lo i poder accedir, entrar i sortir amb certa llibertat del mateix. I al final això és conscienciar la gent, invertir-hi i millorar aquestes finques.
Mm-hmm. Podem dir que una de les barreres principals relacionades amb aquest problema d'habitatge és l'ascensor, no? Les actuacions amb un major grau d'urgència doncs serien aquestes. El fet de tenir un ascensor per tal de poder accedir doncs al pis on visqui aquesta persona.
Sí, pensa que hi ha gent en cadira de rodes que si no té ascensor està engarxolat a casa, no pot sortir de cap manera, no? Llavors això és molt important, és la mesura més urgent que la gent que no té ascensor que és la que necessita, la que demanda, no?
Clar.
En concret, un 17% de les finques encara no tenen ascensor, unes perquè no poden, potser per la seva estructura, o perquè no han valorat encara fer-ho. No?
Uh-huh. I curiosament...
En menor mesura...
Sí. Digue'm.
No, dic que en menor mesura està el tema de les rampes, també, no? Que és un altre punt que també, vull dir, igual tens l'ascensor, però l'ascensor et deixa amb una alçada que has de baixar alguns graons i si no hi ha una rampa o uns albescales no hi ha manera de tampoc poder accedir al carrer.
Exacte. Llavors ens trobem en el mateix problema, no? Si de la rampa fins a l'ascensor doncs tampoc hi ha aquesta facilitat, també ens trobem en el mateix. Llavors seria aquesta plataforma, no? Aquesta mena de rampa i l'ascensor, les dues coses amb més urgència, no? Per la major part de la gent gran. Clar, curiosament, és el que t'anava a comentar abans, un problema també és la falta d'acord entre els veïns. Com pot ser que hi hagi veïns que tenen aquests veïns, precisament, no? de gent gran, i que, en canvi, no estiguin d'acord en posar una mesura com aquesta, com un ascensor, per tal de facilitar-los la vida, i no només facilitar-los, sinó doncs, ajudar a que tinguin una millor vida?
Sí, és així. A veure, tot i que la llei o la normativa es carrega en aquest aspecte i si algun propietari que té mobilitat reduïda demana eliminar aquesta barrera arquitectònica, la comunitat està obligada a portar-la a terme. Tot i així, doncs és veritat que quan tu preguntes a una comunitat si vol fer les obres, doncs 6 de cada 10 veïns veuen poc probable fer-les o realitzar-les. La falta d'acord entre els veïns i els motius econòmics són les principals raons exposades, sobretot amb obres que superen els 2.000 o 3.000 de pressupost.
Clar. Sí, els problemes econòmics doncs, també fan molt. Però, clar, els propietaris poden obligar, en aquest cas, a la comunitat de veïns que es posi aquest ascensor en cas de necessitat, encara que els veïns diguin que no?
Sí, com et deia, les normatives clara en aquest aspecte.
Uh-huh.
Poden obligar la comunitat a assumir part de les obres d'accessibilitat i tots els veïns o propietaris estan obligats a pagar el seu cost, qualsevol que sigui la seva situació econòmica.
Clar, en aquest cas...
Per tant, no es poden vetar aquestes obres.
Exacte. El cost econòmic també recauria per parts iguals, no imagino, a uns veïns com a uns altres.
En principi, segons el seu coeficient de propietat.
Uh-huh. Doncs estarem pendents a veure com avança tot plegat. Clar, que molta gent, no?, que concretament el 32% de la gent gran es trobi en aquesta situació de, per accedir al seu habitatge, doncs tingui aquestes dificultats. Clar, estem parlant d'un problema seriós, d'un problema greu, perquè al final hi ha molta gent que potser no pot sortir de casa per una situació com aquesta i per un problema com aquest.
Sí, és així, totalment d'acord. Mm-hmm.
Doncs Ramon Gómez, delegat de Barcelona i Balears del grup Mútua Propietàries, gràcies per parlar amb nosaltres i tant de bo se solucioni. Gràcies.
A vosaltres, tant de bo.
I continuem d'aquí no res, ara que ja portem una estona de programa parlant de prohibicions, però prohibicions com la de la purpurina. Sembla ser que ja no brillarem tant com abans.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Solo hasta el domingo 22 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La purpurina contamina i això ha provocat que s'hagi de limitar el seu ús. En parlem sobre el tema. La Unió Europea ha prohibit la venda de purpurina i de tot allò que en contingui o que en pugui desprendre a partir d'aquest mes d'octubre. Però què té la purpurina perquè s'hagi prohibit? Experts expliquen que es tracta d'un microplàstic, una font de contaminació del medi ambient, de que poques vegades som conscients, i és que la moda del brilli-brilli ha posat purpurina a la nostra vida fins a límits insospitats. La fan servir els infants a l'escola, també n'hi ha les joguines, i és present en productes de cosmètica com maquillatge, pintura d'ungles o cremes. Per això avui ens volem fer ressò i volem preguntar al Víctor, que és l'encarregat d'una botiga online i física especialitzada en el sector infantil i ecològic. Allà venen purpurina, però biodegradable. Víctor, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Mar.
Claro, han prohibido ahora la purpurina, y vosotros, ¿qué opinión tenéis al respecto?
Bueno, la purpurina, como bien dices, han prohibido la que es hecha de microplásticos, ¿no? Que la fuente es de plástico. Nosotros ya llevamos como años comercializando una alternativa, ¿no? Que es la purpurina biodegradable, que digamos como que han pensado que sea el sustituto a la que conocemos más hoy en día, ¿no? Para nosotros hemos hecho esta apuesta hace años, ¿no? Como una purpurina alternativa con base celulosa, ¿no? Con base papel, y creemos que es un cambio importante, ¿no? Como en su día también fue el cambio, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, de las pajitas, platos, cubiertos, bueno, es algo similar.
Claro, porque si hablamos de purpurina, hablamos de microplásticos, ¿no? ¿De qué está hecha especialmente?
Bueno, cuando la base, digamos, que de la purpurina convencional que conocemos de siempre es microplásticos. Nosotros conocemos más, o sea, digamos, como que es producto derivado del petróleo, ¿no? Y de hecho contaminante, y el problema es que, digamos, como que su uso, digamos, como que al ser también muy económico, pues digamos que se despilfarra bastante y se hace como un mal uso, ¿no? De este material, y luego, como conocemos, pues no se degrada, ¿no? El mar está lleno de microplásticos, ¿no? Y al final han tomado este tipo de medidas.
Exacto. Vosotros hacéis purpurina, tenéis purpurina, de hecho, biodegradable en este caso, y esta entiendo que no se va a prohibir, ¿no? Vosotros podréis seguir dando brillo, ¿no? A la gente con vuestra purpurina, ¿es así?
Sí, claro, la alternativa ya está pensada porque la Unión Europea ahora, digamos, que lo ha eliminado, pero los fabricantes, digamos, hay fabricantes de purpurina base celulosa que ya sabían que esto iba a llegar, ¿no?, que han ido generando alternativas, y esta purpurina, digamos, como que sí que va a ser, pudiéndose, digamos, utilizar, pudiéndose comercializar a nivel europeo, y sí, la diferencia es que es base celulosa, y digamos que los aditivos que puedan tener para causar este brillo, ¿no?, que caracteriza tanto a la purpurina, digamos que están hechos también con bases naturales que vienen de los minerales. Uh-huh. Conocemos que hay que tienen también de forma natural este brillo, ¿no? Si vemos un mineral, diferentes tipos de minerales, podemos observar que muchos brillan. Entonces estos, digamos, que hacen un proceso de para reducirlo a polvo y tal, y esto hacen que puedan generar una alternativa sin microplásticos, sin base, digamos, del petróleo, y que podamos tener una alternativa, pues, por un lado, mucho más agradable para el planeta, ¿no?, y menos contaminante. Por otro lado, para nuestra piel también, lo que nos ponemos en la piel, porque mucha de estas purpurina, digamos, que es para la cosmética. Entonces ahí también estamos haciendo como este doble efecto, ¿no? Es bueno para el planeta, es bueno para nuestro uso individual de salud. Y también hay un concepto que me gusta recalcar, que también al ser un poco más costosa económicamente, que no es mucho más, pero sí que es más, pues también hay un concepto de lo que me cuesta más caro, voy a hacer un uso también más responsable de ello, ¿no? Y en definitiva estamos dando un gran paso para contaminar mucho menos.
Porque vosotros, Víctor, ¿desde cuánto tiempo hace que apostasteis por este método, por la purpurina biodegradable en este caso, y que decidisteis que sería una buena opción de venta?
Claro, en BioBio nuestro catálogo, digamos, que tiene está todo orientado a ecológico, ¿no? Y digamos que con un uso pues también como responsable, ¿no? Consumo responsable, utilizar los menos plásticos posibles, ¿no? Como el movimiento este cero watt, de residuo cero. Entonces nosotros ya llevamos 4 años comercializando la purpurina. La verdad que ya de por sí tiene bastante acogida, bastante buena venta, ¿no? Porque digamos también, pues, que nuestro perfil de cliente, o el cliente, cada vez está más concienciado con todo lo, con su consumo, ¿no? Sea textil, sea juguete, sea material educativo. Y en este caso, pues, la purpurina, nosotros la comercializamos ya hace 4 años y ya se viene comercializando bastante bien, sí.
Uh-huh. Imagino que, por ejemplo, la purpurina que se utiliza en maquillaje, no, para disfraces quizás, o como esmalte de uñas, la biodegradable también en este caso debe ser mejor, ¿no?, para la salud, para la piel, o para las uñas, como antes comentaba. Imagino que también debe influir un poco sobre nosotros, ¿verdad?
Claro, lo que te comentaba antes, sí. Hay como tres, ¿no?, como tres características que hacen que el consumo sea mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Uno es este, principalmente, lo que nosotros nos ponemos en la piel, cuando hablamos nosotros de material escolar, de pintura de dedos, de una cera para un niño, sea también, pues, maquillaje normal o maquillaje con purpurina, pues digamos que para la piel, por supuesto, es mucho mejor adherir, digamos, además que se adhiere la purpurina con aloe vera, con una crema también como natural, que es 100% natural, pues para la piel sobre todo es mucho más agradable y mucho mejor, claro, uh-huh. Sí.
Entonces, ¿no tendremos que acabar renunciando a la purpurina con la biodegradable? ¿Seguiremos brillando, seguiremos disfrazándonos, seguiremos vistiéndonos y podremos seguir viendo purpurina allá donde vayamos, ¿verdad?
Sí, eso es. De hecho, a raíz de esta prohibición, digamos, como que en BioBio hemos tenido también, pues sí, ya se venía comercializando muy bien, pues una gran demanda. Hay que darse cuenta que está todo el sector del maquillaje, de la fiesta nocturna, de los disfraces. Luego, aparte, hay un sector también que es de manualidades, porque aparte de la purpurina para cosmética, hay un gran uso de purpurina para manualidades, que nosotros también en BioBio tenemos una alternativa también biodegradable para que, como material escolar, para los niños pueda haber este tipo de alternativa. Y por supuesto también, al estar simplemente en contacto, manipulando con las manos, pues un niño de 2, 3, 4, 5 años, pues para la piel no es lo mismo impregnarte y pegarte, plástico, microplástico, que luego además cuesta muchísimo que se vaya de la piel. Ya sabemos que la purpurina, cuando nos ponemos, ¿no?, como que estas días con ella siempre te quedan puntitos de purpurina, porque realmente cuesta mucho eliminarla. Y digamos, como con la base de celulosa también, esto también de eliminarla del cuerpo es mucho más fácil y sobre todo mucho más saludable.
Pues seguiremos brillando, Víctor. Buenas noticias, que al final, pues, no quedará prohibida y eliminada en sí de nuestras vidas, sino que podremos seguir usándola, pero siendo más conscientes, ¿no?, y de otro, con otro método más saludable para todos. Víctor, gracias por hablar con nosotros y contarnos lo que hacéis. Gracias.
Gracias a vosotros, Mar. Buenos días.
I aquest 2023, els cellers elaboradors de cava han participat un any més en la popular jornada de portes obertes als cellers que organitza la confraria del cava i que se celebra anualment per la festivitat del 12 d'octubre. Com ja ha passat els darrers anys, els cellers que han obert les seves portes ho han fet amb reserva prèvia per tal de poder gestionar els aforaments, i alguns d'ells han ofert visites gratuïtes i d'altres de pagament, la recaptació de les quals doncs, va destinada en alguns casos a causes socials. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la responsable, l'Anna Gual. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que la recaptació dels que són de pagament va destinada a causes socials. En aquest cas, a quines, concretament?
Doncs sí, cada celler ha tingut l'oportunitat d'escollir l'entitat social doncs, que més ha cregut convenient, i per tant tenim una varietat. Tenim des de Càritas fins a, per exemple, la Fundació Pare Manel, o després n'hi ha d'altres com Buscant Teràpies Integratives, o fins i tot doncs, la coneguda La Casa dels Xuclis, o una altra, per exemple, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Com pots veure, doncs, cada celler, per diferents motius, ha triat doncs, la causa social que més li ha cregut convenient.
Això s'ha fet tots els anys enrere que porta en marxa doncs, aquest projecte, aquest esdeveniment?
Sí, de fet portem més de 30 anys amb les portes obertes dels cellers elaboradors de cava del 12 d'octubre. Si bé és cert que aquesta doncs, visió social és una visió que s'ha anat implementant els darrers anys.
Mm-hmm. I les visites, per exemple, en la seva majoria, en què consisteixen? Imagino que és una visita als cellers, una visita a les vinyes aquestes que rodegen els cellers, i també doncs, una degustació no, de caves, en aquest cas.
És així, el que tenim ganes és doncs, d'obrir les portes dels cellers elaboradors de cava. A molts d'ells doncs, la verema doncs, ja l'han feta, però tot i així hi ha moltes coses per veure, moltes coses per descobrir, i per tant el que aquests cellers ofereixen, amb cost o sense cost, és poder conèixer què es fa, és a dir, tot el que hi ha darrere d'una ampolla de cava. Tot el procés d'elaboració s'explica, també doncs, es tasten caves i es coneixen les vinyes, com tu bé dius, que rodegen els cellers i que, per tant, des d'on s'extreu doncs, el raïm que ens permet després gaudir d'una copa.
Uh-huh. I quines novetats hi ha hagut enguany?
Doncs les novetats, mira, ho centraria principalment en el volum de cellers que participen, no? Cada any són molt els cellers doncs, que segueixen participant en aquesta jornada de portes obertes, i enguany ens trobem també doncs, amb un bon nombre de cellers, tots ells doncs, molt interessants i molt diversos, si vols et dic alguns noms, perquè
sí.
Segurament la gent els coneix, la gent normalment el que fa és això, conèixer les ampolles, conèixer els productes, però no tant els cellers. Per tant, ens estem trobant doncs, que els cellers són Agustí Torelló Mata, Blancher, Canals i Montner, Carol Vallès, Cava Aguilera, Cava Vàries, Caves Bolet, Caves Vilarnau, Celler Carles Andreu, Celler Vell, Codorniu i Finca Batllori, també trobem a Giró Ribot, a Jove i Camps, i ja per acabar trobaríem també amb les portes obertes Maria Rigol Ordi, Molí Parellada, Moscàndia, Pagès Entrena, Rovellats, Torrents Moliner i Vins del Cep.
Mm-hmm. Hi ha moltíssims, veig no, que els tens ben memoritzats o ben apuntats, i hi ha moltíssims cellers que participen, que han participat aquest any també doncs, en aquesta edició de 2023 de Elaboradors de Cava. La gent, imagino que ha tingut també bona resposta, és un projecte que es fa, com abans comentaves, des de fa molt de temps, i doncs que sempre té èxit, no? El cava agrada a tothom, no?
És així, ha anat molt bé, realment ha anat molt bé aquest dijous i ha estat ben, ben xulo perquè tots els cellers doncs, han pogut ensenyar allò que normalment doncs, tenen entre bambalines, no? Allò que no s'ensenya. I com tu bé dius, el cava doncs, és un producte doncs, que si no tothom, gairebé tothom li agrada, i de vegades doncs, la gent pensa que és només per celebracions, però el cava és per molt més, no? Hi ha molta gent doncs, que acompanya els àpats amb cava, i una miqueta doncs, també volem anar cap aquí, no? Ensenyar i fer didàctica al voltant del producte del cava, que és com un bon vi, com el millor vi, no? Que ens permet doncs, acompanyar doncs, tot un àpat, des del principi fins al final.
Exacte. Doncs, Anna Gual, gràcies per explicar-nos aquesta edició i que continueu celebrant el cava i amb tots aquests tallers que any rere any doncs, s'apunten i volen participar amb vosaltres, sobretot també amb la recaptació aquesta que va destinada a causes socials. Gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
I avui us expliquem també una història apassionant. Fa més de 3 dècades, el renombrat psiquiatre barcelonès José Aznar va prendre una decisió que canviaria la seva vida i també la de molts altres. Va deixar la seva carrera a l'Hospital Clínic de Barcelona per treballar de manera gratuïta amb pacients que necessiten recolzament emocional i també econòmic. Des d'aleshores ha dedicat 35 anys de la seva vida a oferir teràpies sense cap cost, mostrant així esperança amb la seva feina a aquells que travessen moments difícils o que simplement necessiten ajuda d'una persona externa per qualsevol altre motiu. Ara ha presentat el seu llibre, la seva obra mestra literària, que es diu El ser y el ego, un camino hacia la luz, i nosaltres el tenim aquí perquè ens expliqui la seva història i el perquè d'aquest llibre. Doctor José Aznar, buenos días.
Buenos días, Mar.
Claro, básicamente usted lo que hizo fue heredar una gasolinera y entonces empezó a atender gratis a sus pacientes, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Así es. O sea, al tener ya la economía pues solucionada por ese lado, por ese negocio que mi madre me donó, pues yo podía hacer psicoterapias gratuitas, que era lo que a mí me gustaba.
¿Y cómo empezó a hacerlo? ¿Por teléfono? ¿Iba a casa de los pacientes? ¿Cómo se organizaba?
No, simplemente pues iba poniendo algún anuncio en La Vanguardia o en otros lugares y me daba a conocer así. Y también algún cliente del negocio o algún familiar. Y poco a poco, pues fue eso aumentando.
¿A qué tipo de pacientes usted trataba?
Pues a personas normales como tú, como yo, porque todos tenemos problemas psicológicos. O sea, todos nos hemos formado un ego de pequeñitos sin darnos cuenta, una negatividad, y nos hemos identificado con esa negatividad, que es mentira, y que son simples pensamientos y emociones negativos, y que eso hacemos de ello como una identidad falsa, o sea, y lo vivimos siendo mentira y falso como lo más profundo y verdadero de nosotros mismos, cuando es una gran mentira. Y eso se queda en el inconsciente, y desde ahí, pues, muchas veces nos dirige la vida a todos. Serían las tristezas, las rabias, los miedos, las culpas, el sentimiento de inferioridad, o el orgullo, o las quejas, o los juicios que nos hacemos hacia nosotros mismos o hacia los demás, o también un personaje que tenemos todos que va de salvador y hace los problemas de los demás propios y se los intenta solucionar a toda costa, porque si no lo hace se siente muy malo, se siente culpable, y claro, genera relaciones de dependencia emocional y de sobreprotección. Es decir, todas estas cosas están en todos nosotros. Si observamos la mente, veremos estos pensamientos y estas emociones que siempre acompañan a esos pensamientos negativas y negativos, y podremos ir mediante esa observación de la mente, dándonos cuenta poco a poco, paso a paso, y al verlo con más claridad todo esto, es cuando podemos apartarlo con mayor facilidad. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero que cada uno de nosotros podemos hacerlo. O sea, es algo que esa potencia está en todos nosotros para hacerlo.
Y claro, usted estudiaba en el Hospital Clínic de Barcelona, trabajaba ahí, ¿no? Y dejó todo esto para tirarse a la aventura, digamos, ¿no? Con pacientes personales propios, ¿no? Haciéndolo de forma gratuita.
Sí.
Claro, ¿qué diferencia encuentra usted en tratar, por ejemplo, a un paciente en un hospital que tratarlo cara a cara, ¿no? Y en otro ámbito totalmente distinto.
Pues no, es lo mismo. O sea, estamos dos personas, yo y el paciente, y de igual a igual. Eso es muy importante, porque en las relaciones de dependencia emocional, que eso está en todos nosotros, la dependencia emocional, vivimos al otro o nos vivimos a nosotros mismos muchas veces por arriba del otro o por debajo del otro, o el otro en relación a nosotros o por arriba o por debajo. Entonces, si tratas al otro de igual a igual, que eso representa un trabajo psicológico, y se trata de la palabra amor, o sea, el amor es te doy algo bueno porque quiero a cambio de nada, y te estoy tratando como un igual a mí. Entonces, es estupendo, es un disfrute. Yo aprendo del paciente y el paciente aprende de mí. O sea, es maravilloso.
Uh-huh.
Te sientes muy bien.
Al final podemos decir que es una terapia para los dos, ¿no? Que no es solo curar usted al paciente, sino que es una conversación en la que los dos salen ganando, ¿verdad?
Eso mismo. En la medida que el psicoterapeuta es sincero consigo mismo y está abierto al paciente y lo trata como un igual, en esa medida, pues puede decir, ostras, lo que acaba de decir ahora el paciente, qué bien, ¿no? ¿Cómo ha superado esto? Y, pues mira, lo incorporo a mí también, porque me puede ser útil. O al revés, ¿no? Que yo señalo al paciente dónde está su ser maravilloso, el ser que todos llevamos dentro, nuestra verdadera identidad, y también le señalo el ego, la negatividad, que no somos nosotros. Entonces él puede ir aprendiendo a ver en sí mismo lo que él es realmente y lo que él no es realmente. Entonces puede aprender a ser su propio psicoterapeuta también.
Uh-huh, claro. Y el libro, de hecho, habla de esto, ¿no? De el ser y el ego, un camino hacia la luz, de esta dedicación desinteresada suya, ¿no? De cara a los pacientes, y habla de toda la historia en general, ¿no? Cuéntame también un poco cómo ha escrito este libro, en qué se ha inspirado y cuál era el objetivo inicial a la hora de ponerse a ello, de ponerse a escribirlo.
Bueno, el objetivo era pues plasmar en un libro pues todo lo que he aprendido en la vida. En relación a mí mismo, a mi conocimiento personal, a poder distinguir quién soy yo de quién no soy yo, a poder de alguna manera transmitir a los otros esa paz, ese amor, esa luz, esa alegría y todas esas virtudes que a lo largo de los años pues he ido trabajando para que los demás puedan tomar algo positivo de mí a través de un libro.
Uh-huh. Sí, usted mismo dice que es una mirada puesta hacia el futuro en un mundo que a menudo parece ser indiferente, ¿no? Hay mucha indiferencia entre las personas y usted lo que quiere es acabar quizás con esto, ¿verdad?
Sí, o sea, es lo que todos los hombres y mujeres que se han conocido a lo largo de la historia han hecho, o sea, es transmitir ese tesoro interior a las demás personas, eso que se llama amor, paz, luz, alegría, ¿no? Eso que después esos hombres o esas mujeres que han estado aquí, pues se han formado mejor filosofías, religiones, chamanismos, en fin, son distintos caminos de ir al mismo sitio, de subir a la misma montaña arriba, ¿no?
Uh-huh.
Es una maravilla el conocerse y el poder encontrar dentro de sí mismo la felicidad, que es el único sitio donde está, ¿no?
¿Y hasta cuándo se ve haciendo este trabajo, el de atender a estas personas gratuitamente, sin ningún tipo de compromiso? ¿Hasta cuándo ve que va a poder seguir haciendo esto?
Pues, de momento, la intención que tengo es hasta que me muera.
Lo ve como un modo de vida, ¿no? El día a día normal, como quien va a hacer cualquier otra cosa.
Eso mismo. A mí lo que hago me hace feliz y también veo que hace feliz poco a poco a los pacientes.
Pues, doctor Aznar, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos su historia y por ayudar a estas personas a que tengan mejores vidas. Gracias.
Muchas gracias a ti, Mar. Gracias. Que tengas un buen día.
Igualmente. I d'aquí una estona ens endinsem en el món ramader per tocar a fons les mancances i les debilitats amb les que es troben en el seu dia a dia. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El sector de la ramaderia necessita ajudes i avui ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Una enquesta de la Universitat de Lleida ha revelat que un 80% dels ramaders catalans no se sent valorat socialment i que més de la meitat preveu plegar abans de l'any 2030. Un sondeig que mostra la percepció d'un futur molt complicat, sobretot per les dificultats econòmiques de tirar endavant les seves explotacions, però també perquè no se senten valorats socialment i diuen que pateixen. En parlem sobre el tema, a veure si és així, amb el Daniel Villalba, que és el responsable d'aquest estudi. Daniel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, dieu que no us sentiu respectats, valorats, no?, socialment, també que patiu i que percebeu el futur difícil, no? És així?
Sí, bé, això ho diuen els ramaders. Nosaltres vam fer un estudi des de la Universitat de Lleida i aquesta és la seva percepció. Jo vull aclarir una cosa, primer. Són els ramaders dedicats a produir llet, d'acord? No és una enquesta feta a tots els ramaders de Catalunya, sinó als que estan fent producció de vacú de llet, oví de llet i cabrón de llet. Dintre d'aquest agraïment, És cert, quan els hi preguntes, doncs tenen una percepció de que no estan valorats socialment, o que la gent no entén o no coneix la seva feina, i per tant no me la pot valorar. I finalment hi ha la qüestió econòmica, que no cal fer un estudi per saber-ho, estan en una situació complicada. Uh-huh. I això, evidentment, fa difícil continuar una feina o una aposta empresarial com pot ser una granja de vaques.
Clar, quines són les principals dificultats del sector?
Bé, el sector pot tenir un problema històric, que són els preus del producte que fan, la llet crua, té un preu molt, molt baix, i en canvi tenen uns costos de producció cada cop més alts. Costos de producció de l'energia, de l'alimentació que compren de fora de la seva explotació, i això fa que tinguin uns problemes econòmics i financers molt, molt importants. Però jo m'agradaria destacar també la part d'això social. És una feina que han de dedicar moltes hores de feina i no reconeguda. I després tenen problemes per trobar mà d'obra assalariada que pugui donar-s'hi o solucionar-s'hi el problema d'aquesta feina que tenen.
Mm-hmm. Clar, abans comentaves, no? Concretaves el fet de que eren els ramaders les granges lleteres de Catalunya. Mm-hmm.
Correcte.
Perquè, clar, hem de parlar d'aquesta disminució que han tingut, no? Han passat de 530 l'any 2017 a 350 el juliol d'aquest any 2023. A què es deu aquesta baixada, aquesta disminució?
Bueno, quan es preguntes, alguns diuen que ja no poden mantenir la pressió financera, no poden continuar perdent diners o no guanyen prou diners amb la inversió de temps que han fet o de diners. Altres també tenen consideracions de que no tenen relleu generacional i, per tant, han de tancar perquè ja han complert una edat que es jubilen i no tenen relleu. Però, bueno, bàsicament és això, no? És una qüestió que estem parlant d'empreses que han de tenir un benefici econòmic i molts cops no el tenen. També és cert que hi ha gent jove que vol continuar i el que hem de fer és buscar un ambient o una facilitació de la seva... les seves ganes de continuar produint llet i produint aliments en la nostra regió.
Uh-huh. Pel que fa a l'edat dels ramaders, això imagino que també implica un problema, no? Suposa un problema perquè la mitjana és de 49 anys. La gent que es dedica a la ramaderia també acostuma a ser gent gran i no hi ha aquest relleu generacional, no?, en el cas de la gent més jove.
Sí, insisteixo, també hi ha gent jove i el que passa és que de vegades no es poden incorporar per diferents problemes i tenen ganes de participar en aquesta activitat, però no ho veuen fàcil o no està fàcil. Però sí, és un sector envellit. Tot i que t'haig de dir que si compares altres sectors, també en la nostra societat ja està envellida, però podríem dir que els ramaders una mica més, podríem dir, mm-hmm. els problemes que tenen també.
Molts pensen que el 2030 ja no estaran treballant d'això.
Mhm. Sí, de fet, la nostra previsió era que quedarien 100 granges de vaques de llet a Catalunya. I la tendència dels últims 20 anys així ho indica. Tindrem menys gestionada de territori, tindrem menys diversitat de granges produint i probablement tindrem més dependència de l'exterior de compra de productes agraris.
Clar, la pregunta imagino que és com es veu el futur sense aquesta gent dedicant-se al sector, sense joves que vulguin també dedicar-se a això per les poques possibilitats de futur que hi veuen i les dificultats també que veuen per poder endinsar-se dins d'aquest món. Clar, és el que comentes, no? Dependre potser de l'exterior, no?
Correcte. Si com a societat no valorem aquesta producció primària, ja sigui de llet, de carn, d'ous, també d'agricultura, doncs ens convertirem en una societat que dependrà d'altres jocs que produiran i que en el moment donat poden dir que ens ho posen més car o que no ens ho posen o que ens forcen a fer coses que no volem per poder tenir un abastiment alimentari.
Mm-hmm. Què és el que hauria de passar perquè això millorés si la gent jove volgués tornar a intentar dedicar-se i guanyar-se la vida amb aquesta professió?
Costa molt de dir. Quan els preguntàvem als ramaders quines possibilitats de futur hi havia, doncs ells busquen una valorització del producte que fan, no? Intentar donar-li un valor afegit, perquè no depengui només de la venda d'un producte en cru, sinó que li doni un valor afegit, però això també és complicat. Més ajut a l'administració i també un coneixement millor de la societat, de la seva activitat, i per tant que hi hagi més gent disposada a anar a treballar a l'any de vaques de llet o d'ovelles, i per tant que tinguin més disponibilitat de mà d'obra de qualitat.
Mm-hmm. Doncs Daniel Villalba, responsable d'aquest estudi de la Universitat de Lleida, que ha revelat que el 80% de ramaders catalans no se senten valorats en molts aspectes. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos el vostre cas des de ben a prop i el que viviu en persona en el dia a dia. Gràcies. Segons un estudi de l'Associació de Consumidors Facua, el 97% dels consumidors continua rebent trucades comercials sense haver-ne donat el consentiment. Però, a més, cal dir que aquestes trucades comercials estan prohibides des de finals del mes de juny d'aquest any. I, malgrat això, doncs, encara continua. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui el perquè de que això continuï passant amb el secretari general de Facua, el Rubén Sánchez. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bueno.
Es así, ¿verdad? Continúan recibiendo los consumidores estas llamadas telefónicas comerciales, ¿verdad?
Sí, además lo hacen prácticamente todos los consumidores, 10 de cada 10, podríamos decir, porque hemos hecho una encuesta a más de 6.000 personas y el 97% plantea que sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, incluso en la mayoría de casos más de 5 llamadas solo en el último mes.
Y claro, en el mes de junio se prohibió estas llamadas, se prohibieron estas llamadas, pero en cambio se continúan produciendo y aquí no pasa nada. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros para solucionar esto?
Bueno, hay que partir de que la gran mayoría de consumidores no sabe que esto se puede denunciar ni cómo hacerlo. 9 de cada 10 consumidores nos dicen que desconocen qué es lo que hay que hacer para intentar erradicar esta práctica, cómo se denunciaría, y no es difícil. Se trata de dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos presentar la denuncia incluso de manera telemática a través de su propia página web en aepd.es. Y lo que haríamos sería contar qué ha pasado. No hace falta explicar que sabemos que esto vulnera el artículo tal de tal norma, sino contar qué ha pasado. A mí, a tal teléfono, que está mi nombre, me han hecho una llamada telefónica desde tal número, tal día, a tal hora aproximada, y pretendían venderme tal servicio. Y con eso ya se podría poner en marcha un expediente de investigación por parte de Protección de Datos.
Y entonces, ¿qué es lo que pasaría después?
Después la agencia abriría un expediente, requeriría a la empresa información sobre lo ocurrido, la empresa puede que niegue los hechos, y si es así, la agencia podría pedir a tu compañía de telecomunicaciones que acredite que efectivamente sería esa hora recibiste una llamada desde ese número. Con eso ya tendríamos la prueba completa, y si la empresa argumenta que es que el usuario sí dio permiso para la llamada, tendría que demostrarlo, y a ver cómo lo demuestra si no es verdad.
Uh-huh. Además, se considera una infracción leve, pero que puede ser sancionada con multas, ¿verdad?
Multas que pueden llegar a ser de los 20.000 euros. 20.000 euros de sanción son un referente, podrían ser inferiores, podrían incluso ser superiores, va a valorar la agencia en cada caso. Imagínate que una misma empresa tiene 40 denuncias, pues tendrá que calibrar la cuantía de las multas de manera diferente a si recibe una sola. Por eso también es importante que los consumidores nos concienciemos de que debemos denunciar, porque sin denuncias no hay sanciones, y sin sanciones esto va a continuar hasta la eternidad. De nada sirve que una norma prohíba estas llamadas si nadie denuncia el incumplimiento de la norma.
Uh-huh. No obstante, sí que se considera lícito, podemos decir, que una empresa pues llame a un usuario, ¿no?, con el que haya tenido una relación contractual y le haga llamadas, ¿no?, para ofrecer productos similares, ¿no?, a los que ya tenía contratados. Esto sí que se puede hacer, ¿verdad?
Solo si le hemos dado permiso a esa empresa. Es decir, el que yo me dé de alta con una compañía no significa que le esté dando permiso para que me moleste con llamadas telefónicas para venderme cosas. Yo tendría que haber firmado en un documento una aceptación expresa de que esa compañía me llame cuando lo considere oportuno para ofertarme un servicio. Si no, también sería ilegal.
Entonces, ¿cuáles serían las excepciones en estos casos?
pues tendría que haber firmado expresamente eso, un contrato en el que digo que autorizo a Vodafone, a Endesa, a Iberdrola, a Movistar, a la compañía que sea, que la autorizo a que me haga llamadas comerciales. Uh-huh. Si no le he autorizado, y si no he autorizado a esa empresa en concreto, todas las llamadas que reciba serían ilegales. De hecho, tenemos que decir que hay gente que estaba inscrita en la lista Robinson, una lista donde estás planteando que no quieres que te llame absolutamente nadie, y han seguido recibiendo también llamadas, porque las empresas que se saltan la norma también se saltan la obligación de consultar si el usuario está inscrito en la lista Robinson.
Claro. Al final, también se puede pensar, ¿no?, que la gente pues no cae, ¿no?, en que tienen que denunciar estos hechos por pereza, ¿no?, o por el simple hecho de no tener que hacer tantos trámites. En estos casos, claro, se seguirán recibiendo llamadas de este estilo y no iremos a ninguna parte, ¿no?
Es que el tiempo que dedicas a atender al teleoperador para que te cuente el rollo de la empresa y le acabes colgando, en ese tiempo redactas una denuncia. Es que realmente la denuncia es simple, un párrafo. Yo con DNI tal y tal teléfono que aporto justificante en factura he recibido una llamada de este número tal día, tal hora en la que me vendían tal cosa. Fin. Es un párrafo. Es así de simple. Se puede tener hasta una plantilla hecha por si quieres denunciar varias veces con un formato. Y una vez tienes localizado el enlace dentro de la web de protección de datos para presentar la denuncia telemática, esto es rápido todo. Tardas muy poco y puedes resolver mucho.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias por hablar con nosotros sobre este tema y veremos si esta prohibición, al fin y al cabo, pues continúa siendo una prohibición como tal o sigue como ahora, que la verdad es que no se ha prohibido mucho, que digamos. Gracias, Rubén.
A vosotros. Nosotros estamos presentando denuncias en cualquier caso, a ver qué resoluciones obtenemos.
Perfecto, gracias. Ara hem de parlar de que aquesta setmana es compleixen 2 anys de la mort d'Arnau Galindo, jove promesa de la dansa en un terrible incert accident a l'Aràbia Saudita. Ara, més de 700 dies després, la família encara continua buscant respostes del que va passar i avui volem parlar i tenim amb nosaltres a la seva mare, la Rocío Alices. Rocío, molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia, buenos días.
Gracias, antes que nada, por atendernos. Arnau era un bailarín de Gabá, ¿no?, de 27 años. Cuéntame un poco quién era y qué es lo que hacía con la danza.
Bueno, pues Arnau, digamos, comenzó su formación de pequeño en Gabá, en la escuela de Leonor Vives, pero luego sus estudios principales se los sacó en la Royal, de London, donde iba haciendo los exámenes, digamos, porque él, su rama era por la rama del clásico, es lo que él más le gustaba, hasta llegar, digamos, al tema de digamos, de su último examen como teacher. Pero luego, debido a las dificultades que hay en el mundo de la danza, porque también la estatura cuenta mucho, sus profesores de la escuela de Barcelona lo derivaron a Londres, de donde se, digamos, él salió con distinction y medalla de honor y fue la portada de todo el tour que hizo la Universidad de London en Londres por parte de Escocia, digamos, hicieron un recorrido por toda la parte de Inglaterra.
Uh-huh. Sin duda, un bailarín de éxito y por eso precisamente viajaba a Riyadh, ¿no?, a la Arabia Saudí, contratado también por una empresa de espectáculo, ¿no? ¿Qué sucedió ahí?
A ver, en principio él ya había ido varias veces a Arabia Saudita, también había estado en Qatar, trabajando con diferentes empresas, porque hay que realmente reconocer que allí suelen hacer unos espectáculos impresionantes. O sea, los espectáculos que realizan en Arabia Saudita son a lo grande. Y bueno, él le gustaba también el tema y él siempre se buscaba sus castings, sus sitios, porque la dificultad de la estatura fue una cosa muy, muy fuerte en su vida, ¿no? Porque él quería dedicar simplemente al clásico, pero por eso, digamos, lo derivaron fugón al London. Entonces, ese año, fue el 12 de octubre, del 2021 a Arabia Saudita. Lo dejamos en el aeropuerto del Prat. Y bueno, seguíamos teniendo contacto, le había salido algún trabajo más, seguramente iría a Qatar, como mucho volvería a Barcelona a recoger cuatro prendas o cuatro cosas más y volvería a trabajar. En el día de descanso, propusieron hacer una excursión allí a una montaña que le llaman el borde del mundo. Está a unos 90 kilómetros de Riyadh, es una parte desértica y montañosa, ¿no? Y el conductor, por lo poco que sabemos, nos han podido contar puntualmente, digamos, algún compañero o algo, y alguna cosa que la embajada nos envió algún pequeño papel que tuvimos que traducir nosotros porque era en árabe, decidió el conductor que no podía hacer una excursión nocturna, pero no sabe por qué. Él se tiró hacia abajo, se limpió de frenos por una montaña, se equivocó de camino y se cayó por un precipicio de 90 metros. Iban 9 personas en el Toyota. Todos los que iban en el interior sobrevivieron con muy pequeñas lesiones. Y todos los bailarines que iban en la parte de atrás, que se le llama cajón del Toyota, todos ellos fueron disparados por el aire, porque al caer hacia abajo, hacia 90 metros,
claro,
pues todos fueron disparados.
Uh-huh.
De los 5 que iban, fallecieron 4, 3 italianos y un español, que es mi hijo, Arnau, y otro quedó muy gravemente herido, que es de Nápoles. Estuvo muchos meses en Arabia Saudita ingresado porque no se le podía tampoco trasladar, y al final, al cabo de 4 o 5 meses, lo pudieron volver a llevar a Nápoles y sigue su rehabilitación. Lleva 2 años, pero digamos que ya de ruedas y demás.
Y los dos guías, sí, imagino que estarán en prisión, ¿no?
No, los dos guías, después de pasar por la vía civil, que se hizo inmediatamente ese juicio, porque el juicio para el 2021, cuando falleció mi hijo, enseguida se cogió al conductor y se le metió en prisión.
Uh-huh.
Entonces se le hizo un juicio en el 22, en el cual simplemente había 1 año de prisión, pero él pagó su fianza y salió a la calle. Pero bueno, según mi abogado, es algo que suele pasar en casi todos los países, ¿vale? Cuando hay algún atropellamiento o algo, el conductor raras veces toca prisión.
Uh-huh.
Vale.
Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con la gente que es responsable, quizás, del accidente? ¿Qué es lo que pasa?
Por lo visto, digamos, todo el mundo se lava las manos. Nadie sabe nada, nadie sabe darte ninguna noticia. Yo, cuando recibí las noticias, fue un shock impresionante. Imagínate, es hijo único. Y entonces, pues claro, la embajada te manda un listado con abogados y demás al cabo de unos días. Pero tú le preguntas que ellos te aconsejen, porque tú no conoces el país, tú no sabes cómo funciona Arabia Saudita a nivel jurídico y demás. Y la embajada española dijo que ellos simplemente se dedicaban a nivel burocrático. Me puse en contacto también con el delegado del gobierno español, bueno, él se puso en contacto conmigo, porque resulta que la embajada española me decía que podían tardar entre 1 o 2 meses en reportarme, a traerme a mi hijo a España, lo cual fue increíble. Y cuando lo comenté, enseguida toda la gente joven que lo conocía, tanto bailarines, gente que está haciendo periodismo, gente de radio, se puso a las redes sociales a enviar datos sobre el Arnau, a decir que no era posible. La embajada se vio un poquito, digamos, apretada, ¿no? Y eso hizo que a los 13 días yo pudiera ver a mi hijo en el tanatorio de Gabá.
Uh-huh.
Si no llegase por las redes sociales, no habría llegado a ningún sitio. Habría tardado un mes o dos meses, no se sabe. O sea que la fuerza que tuvo la gente joven en colaborar y en ayudarme, eso fue la parte muy importante de cara, digamos, a hacer visible a Arnau, al expediente de Arnau, porque en Italia todo el mundo lo sabía, todo el mundo comentaba, todo el mundo hablaba, pero aquí en España el único que al final sacó algo fue Telecinco, creo, como, digamos, como televisivamente, y luego todo el resto fue noticias a nivel digital.
Y ahora, dos años después, ¿cómo está la situación? Aparte del dolor, imagino, ¿no?, de la familia, tuyo sobre todo, la situación judicial en este caso, ¿cómo avanza?
Pues mira, no terminamos la familia de cerrar el duelo. Llevamos dos años, yo después de que tuve mucha suerte, porque no me puedo quejar de la gente que me rodea, de la gente que me aprecia, de la gente que intentó contactar con Arabia a ver si pudiera encontrar un abogado y demás. Bueno, la cuestión es que Arabia Saudita tú tienes que tener un abogado del país, tú no puedes aportar nadie de fuera. Me tuve que buscar un abogado internacional, porque claro, yo no hablo inglés, y exigían que por lo menos ese idioma se llevara, árabe ya estoy descartada. Y entonces contraté un abogado, bueno, contratamos la familia a un abogado internacional para que nos hiciera, digamos, nos llevara también el caso, porque claro, no sabemos de leyes, no sabemos de idiomas, y bueno, ese lo contratamos hacia... porque antes de todo eso, nosotros nos invitaron a Roma a un homenaje que se hizo en el Teatro Griego de allí de Roma, para los bailarines. Y en principio en la portada salían tres, pero luego nos llamaron y nos dijeron que nosotros también somos importantes, que nuestro hijo bailarín español también había muerto, y entonces nos invitaron. Ahí fue cuando contactamos con las familias italianas de las tres. De los tres fallecidos pudimos contactar con dos, pero sobre todo una familia, la familia de Nicolás, que son de Sicilia, son los que me pusieron en contacto con su abogado, para que su abogado nos pusiera en contacto con un abogado de Arabia para que él llevara el caso de todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nos pusimos en contacto y desde entonces, pues bueno, casi un año para firmar el contrato con el abogado de Arabia. La información es nula. Cada vez que le mandamos un WhatsApp por parte de la familia no hay contestación. Mi abogado está cansado de emails, de WhatsApp, de llamarlo, de pedirle por favor información, que cuente con la desesperación que las familias tenemos, porque no acabamos de cerrar. Claro. No sabemos lo que pasó. No nos ha llegado ni la condena, digamos, que hubo. Ningún papeleo. Ahora, digamos, se acabó la de condena, digamos, la condena que había con el juicio público. Llevamos más de dos años casi, porque esto en público en mayo ya se dio la sentencia como culpable y ya salió a la calle. Y entonces ahora estamos esperando. Nosotros empezamos el juicio privado, pero no tenemos nada. Las familias italianas no saben nada, mueven y remueven. Yo estoy continuamente en contacto con la embajada española, he estado en contacto con el delegado del gobierno español, he hablado con el Ministerio de Exteriores. Nadie nos dice nada. O sea, llevamos dos años sin saber. Simplemente sabemos que hubo un accidente muy grave en el cual mi hijo falleció. Yo aquí en España no sé a quién recurrir. Mi abogado está desesperado y es un abogado internacional y entra en desesperación. Yo hablo con las familias, no saben nada, solo me hablan en italiano. Yo tengo que estar todo el día con una aplicación de traductor para entenderme con todos. Y llega un momento que es desesperante. No cierras el duelo. tu cabeza continuamente sigue pensando qué pasó, por qué pasó, qué es lo que tengo que aportar.
Exacto, y qué puedo hacer, ¿no?, para obtener respuesta.
Claro, y aparte porque el abogado de Arabia tiene nuestros poderes, tanto el del padre como el mío. O sea, que él puede hacer lo que él quiera. Tiene nuestros poderes.
Yeah.
Y sin embargo, no nos da ningún tipo de comunicación. No contesta a los WhatsApp, no contesta, bueno, a mí personalmente, a mí no me contesta ni a las llamadas ni a los WhatsApp. Al padre aún me ha contestado algún WhatsApp, uno. En estos dos últimos años, todos los WhatsApp que le hemos mandado, todas las súplicas que le hemos enviado al abogado de Arabia, mi abogado desesperado, no conseguimos nada. Entonces necesito un SOS. Estoy que nadie me indica, nadie me dice qué pasos tengo que seguir, ¿vale? Desde España ni la embajada. Habla que es burocracia, simplemente no pueden hacer nada. El delegado del gobierno español, con asuntos exteriores, me vuelve a derivar a la embajada. Tampoco me solucionan, no me dan datos, no me dicen qué gestiones, qué puedo hacer, qué puedo realizar, ¿vale? Y entonces nosotros los italianos presentaron ante la fiscalía, a ver, no hay jurisdicción ni de España ni de Italia en Arabia Saudita, ¿de acuerdo? Entonces los italianos en su momento presentaron una denuncia, digamos, pero no se las ha aceptado el tribunal, se la ha rechazado y han hecho recursos, digamos, porque claro, querían saber cómo iba el accidente. Nosotros simplemente queremos saber información, digamos, de cuando acabó el juicio público, que nos hubiera llegado a la sentencia, conforme hubiéramos sabido qué es lo que había pasado, qué es lo que era, pero ya te digo que no tenemos...
No sabéis nada.
Nada. Son dos años de incertidumbres, dos años de hacer teorías, dos años de intentar contactar con unos y con otros a ver qué se saca en claro. Y el único que nos dice, lo único que cuando nos ha contestado alguna vez en estos dos años, que creo que nos ha contestado al abogado de aquí, le ha contestado que creo que dos veces, las dos veces es que tengamos paciencia, lo cual nosotros le decimos que muy bien, podemos tener paciencia para el segundo juicio, pero el primer juicio ya está terminado y el primer juicio ya está sentenciado. Entonces, todo ese papel, toda esa sentencia debería llegar a las familias, para que las familias supiéramos qué fue lo que pasó, por qué motivo, qué causas, qué consecuencias, ¿me entiendes? Es desesperante. Ahora mismo como madre, pero como familia, desesperante.
Claro, Rocío, y si no obtenéis respuestas, han pasado dos años, ¿qué ves que pasará en los años siguientes?
A ver, tú le puedes echar paciencia porque tú sabes que los juicios pueden tardar. Eso pasa en España, pasa en Europa, hasta ahí, digamos, la capacidad. Pero aquí tendríamos ya la información, sabríamos a qué atenernos, sabríamos si tendríamos que hacer un paso diferente, sabríamos si tendríamos que presentar una denuncia ante algún tipo de tribunal, sabríamos si tendríamos que hacer algo. Entonces, la sensación es que estamos desamparados, pero yo estoy teniendo un abogado internacional que se siente igual de ser desamparado, que es triste, ¿no? Porque él solo hace que pedirme disculpas, lo siento, Rocío, lo intento, lo llamo, le hago videoconferencias, tal y cual, claro. Él más no puede hacer, y en Arabia no podemos hacer nada, quiero decir, y yo como mujer estoy eliminada, quiero decir, si a mí no me contesta ni el abogado...
No, está claro que más no podéis hacer,
no.
Al final no podéis cerrar un capítulo, ¿no?, con muchísimo dolor, imagino, y claro, al final la parte emocional, digamos, también se está quedando como en un segundo plano, ¿no?, para estar fuerte y poder hacer todos estos procesos, ¿no?, judiciales de los que no obtenéis respuesta. Como familia, como madre, ¿cómo llevas este dolor, por ejemplo, Rocío?
Bueno, mira, las mañanas son horribles, ¿vale? Durante el día, como trabajo, porque voy a trabajar, soy monitora de comedor, trabajo y los niños me ayudan. Y durante el día tengo suerte de estar rodeada. Tengo una familia muy buena. Tengo amistades que todos los días están conmigo, que me dan support. Voy a una psicóloga, hago terapia, hago todo lo que me dicen. No tomo antidepresivos porque me daba mucho miedo poderme enganchar algo y luego no poder deshacerme de ellos. Hago meditación y hablo del hecho de mi hijo y hablo de él. Uh-huh. No puedo cerrarlo porque no entiendo nada, no entiendo nada de lo que pasó. No tengo ningún papel, no puedo consolarme con decir, fue por esto, fue por algo.
Yeah.
No me puedo consolar. Simplemente tengo que estar todo el rato atenta, tengo que estar todo el rato pensando qué movimiento vamos a hacer ahora,
claro, exacto.
Con quién tenemos que hablar. Yo estoy cansada de mandarle email a la embajada, de hablar por teléfono con el delegado del gobierno español. No consigo nada. Entonces, lo que quiero pedir es ayuda. No porque no tenga las herramientas, porque yo me las he buscado en España para poder trabajar en Arabia Saudita. Las herramientas están, pero lo que no termino de entender es por qué el abogado de Arabia Saudita no nos quiere decir nada. No sabemos, nos da por sospechar qué quieren esconder, qué es lo que saben ellos que nosotros no sabemos y no nos lo quieren decir. ¿De acuerdo? Entonces es algo que te da la sensación de que lo quieren ocultar o lo quieren quitar del medio, ¿sabes? Como pasa cuando las cosas, cuando uh-huh. pasa algo, un suceso muy grave, todo el mundo somos empáticos. Durante 15 días estamos ahí con la empatía. Cuando pasan los 15 días, ya la empatía desaparece y ya se queda todo en vacío, ¿no? Entonces eso es lo triste, ¿me entiendes? Porque si fuera por aquí, fuera en España, fuera por Europa, yo soy consciente de que yo ya me habríamos, que la familia ya nos habríamos movido, tendríamos información, sabríamos, pero no sabemos cómo enfocar.
Es muy complicado.
Cómo hacer lo de Arabia Saudita. Es muy complicado. No sé si alguien en España ha tenido alguna experiencia parecida o de algún tipo o algo así para que se pueda poner en contacto. Yo ya está mi teléfono, que se ponga en contacto conmigo, porque ya te digo, mi abogado es internacional y no lo entiende. Si él no lo entiende y es el profesional jurídico, yo como madre y mi familia, que somos personas de a pie, normales, trabajadoras, ¿me entiendes? Nosotros estamos perdidos. Y no cerramos porque tú sigues ahí.
Exacto.
Porque hay algo. Porque como dice mi abogado, no simplemente es la información. Es que vosotros como víctimas, como familias que sois víctimas, tenéis derecho a una serie de cosas que se dan ya por ley, aunque sea en Arabia Saudita. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, a mí la sensación que dan es que ¿qué quieren ocultar? ¿Qué quieren tapar? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, es lo que no termino, porque fíjate, de pasar a un mes y algo que podía tardar mi hijo en llegar, tú entras en redes sociales,
a 2 semanas,
empieza la gente a hablar, y en 2 semanas,
sí.
Entonces, a día de hoy, yo lo único que le digo a la embajada es que, por favor, me diga. Y el señor que realmente tenemos contratado, que tardamos casi un año para que nos mandara el contrato. Y pesado, pesado, ¿me entiendes? Es lo que le digo a la embajada. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Arabia Saudita? ¿Es cierto que el caso de mi hijo y de los italianos está abierto? ¿Es cierto que sigue para adelante? Señora Rocío Alistes, lamentamos no poderle informar al de lo que hay, porque claro, pienso usted, estamos en un país diferente, pero es como yo le digo, pero yo tengo contratado un abogado ahí en Arabia Saudita. Hablar con mi abogado de Arabia Saudita, no hace falta hablar con nadie más, es con el abogado, simplemente ir, ver si es verdad o si se está haciendo los trámites o qué me aconsejáis. Y todos son evasivas, muy buenas palabras, ¿eh? Todo es con muy buena educación, el delegado del gobierno español con muy buena educación, pero después de 2 años no me ha podido solucionar nada ni informarme de nada. La embajada española, lo único que fue me mandó un resumen de la sentencia, un folio, me resumió en español para que supiera que el conductor era 100% culpable, ¿de acuerdo? Pero ese conductor tenía que trabajar para alguna empresa, para hacer una excursión y demás. Todo el mundo se lava las manos, se lava la mano la empresa de la excursión, la empresa que estaba contratada a mi hijo también. O sea, todo el mundo ha desaparecido para no dar ninguna explicación. Entonces, yo lo que hago es eso. Lo que intento hacer es un SOS. Por favor, necesito ayuda. Necesito no ayuda, digamos, económica. Yo no quiero ayuda económica. Necesito ayuda
para saber lo que pasó.
Exacto. Uh-huh. Que me dirijan al sitio adecuado. Que, por favor, el abogado de Arabia diga ya algo. Él tiene todos los papeles. Él tiene todo y no dice nada. Entonces me siento desamparada, porque si él tiene los poderes, él puede hacer con los poderes tanto del padre como con los míos, él puede hacer lo que quiera. Uh-huh. Yo le he dado mis poderes.
Sí, Rocío, queda dicho este llamamiento de ayuda a la gente. Esperemos que se solucione, que tengáis respuesta, porque al final esta familia, igual que las otras, necesitan cerrar un capítulo, saber qué es lo que pasó con sus familiares, con sus hijos, y poder cerrar y aprender a convivir con este dolor sin más respuestas, sin más preguntas que hacerse sin respuesta. Rocío, te agradecemos muchísimo que hayas querido hablar con nosotros sobre este tema, que lo hayas contado también con tanta entereza y teniendo las cosas tan claras. Y nada, que lo sentimos muchísimo. Esperemos poder ayudarte con esta entrevista y ojalá pues todo siga adelante bien y a favor vuestro, teniendo estas respuestas de lo que pasó con Arnau. Gracias por contárnoslo y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirme el que yo pueda hablarlo y que llegue a más personas. Es mi interés. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, Rocío.
Muchas gracias. Buenos días.
I després d'aquest testimoni i d'aquesta història, doncs posem fi al programa d'avui. Ara us deixem a Magro Popular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, a les 6 del matí aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.